al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem el programa parlant d'una nova pàgina web que està en marxa i amb una intenció molt i molt clara: ajudar els infants i els adolescents que pateixen maltractament o algun tipus de violència. El Departament de Drets Socials ha posat en marxa una pàgina web que es diu totoc.cat i que vol facilitar que infants i adolescents comuniquin situacions de maltractament i violència. La eina amplia d'aquesta manera el telèfon Infància Respon amb la incorporació d'un xat en línia i un servei de missatgeria per WhatsApp, uns canals que són més familiars per infants i adolescents que no pas el telèfon. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui una mica més com ho han fet, amb quin objectiu en ment i si realment facilitarà aquesta feina de comunicació, amb la consellera Mònica Martínez Bravo. Consellera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, d'aquesta manera suposo, no?, que a través d'aquestes eines, d'aquesta pàgina web, doncs aconseguireu apropar-vos més als joves, no?, i als adolescents, i serà una manera molt més fàcil de poder comunicar, en aquest cas, si pateixen algun maltractament o violència, no?
Sí, exactament. Aquest és l'objectiu. Tenim un recurs des del 1997 que ha funcionat molt bé i del qual rebem molta informació, que és el telèfon Infància Respon. Però ens hem d'adaptar als nous temps, als nous usos i les noves maneres de comunicar-se dels infants i el jovent, i el que hem identificat és que avui en dia els infants i els adolescents ja no fan servir el telèfon com a principal via de comunicació. El 97% dels joves indiquen que la seva principal manera de comunicació és via WhatsApp. Llavors el que hem fet és hem volgut adaptar aquesta via de comunicació, aquest telèfon a Infància Respon, als nous temps, i desenvolupar un xat electrònic i un número de WhatsApp per poder ser més accessibles pels joves i els infants, amb l'objectiu de poder detectar més casos de maltractament i violència que puguin estar patint.
Uh-huh. A més, el nom de la pàgina web ja s'apropa molt als joves, no?, perquè es diu Tot Ok, no?, Tot Ok, sí. Que vol dir si tot està bé, no? I també s'apropa d'aquesta manera cap a tots ells. És cert el que comentes, no?, de que ja no s'utilitza tant el telèfon, sinó que és més via WhatsApp, no?, de manera escrita, i això els hi facilita la vida, no? Parlant de trucades o de missatges, com està actualment les xifres? Hi ha molts joves o molts adolescents que s'han posat en contacte, també parlem, per exemple, d'edats o de gèneres. Com està actualment, per exemple, en temes d'enquestes, això?
Sí. Bé, l'últim any el telèfon Infància Respon ha atès 11.000 trucades. És un volum alt i amb un increment respecte a l'any anterior, al 2023, en pràcticament 800 trucades addicionals. Llavors, és un telèfon que funciona bé, que és un sistema que està responent professionals orientats i orientades a donar resposta a aquests casos o a aquestes preocupacions de maltractament. I és un telèfon que, a més, està totalment engranat amb tota l'estructura administrativa de protecció a la infància i adolescència que proporciona la DGAIA. Vol dir que es deriven els casos més greus amb un seguiment exhaustiu lidera aquest departament que ha de vetllar per al benestar dels infants. Però és veritat que la major part de les persones que fan servir aquest telèfon són professionals i particulars, però són adults. Només el 7% de les trucades les realitzen infants o adolescents en primera persona. Uh-huh. Llavors, el resum, el missatge principal, és un telèfon que funciona en detectar casos i en derivar professionals cap als recursos de protecció a la infància, professionals i particulars, normalment adults, familiars o altre tipus d'adults que coneixen aquests menors, però no sembla la millor eina perquè els infants o els adolescents puguin, explicar pròpiament el que els preocupa. Llavors, d'aquesta plataforma, aquesta pàgina web amb recursos de chat i WhatsApp, creiem i doncs, confiem que sigui una eina doncs, més adaptada a les necessitats d'aquests infants.
Clar. I en qüestions de violències, de maltractament, quin tipus de violència o maltractament és el més freqüent en aquests grups d'edat? Parlem, per exemple, de violències o maltractament en el cercle que els envolta, familiar, d'amics o més extern?
Bé, el telèfon Infància Respon, per les dades que hem treballat, recull tot tipus de casos. No hi ha una problemàtica, diguéssim, que capti la immensa majoria de les trucades, sinó que està bastant repartit, diguéssim. Hi ha un 15% de trucades relacionades amb el tractament físic, un 14% amb abús sexual o sospites, un 14% de negligència, un altre 14% problemes socioeconòmics o de salut a l'entorn. També hi ha temes de salut mental, maltractament psíquic, violència d'entorn familiar, diguéssim. També és veritat que hi ha trucades doncs, que de vegades diguéssim, identifiquen diversos d'aquests problemes a l'hora. Llavors és complicat, diguéssim, dir no hi ha una única problemàtica, però això també indica l'èxit d'aquesta eina, perquè diguéssim, hi ha altres recursos a l'àmbit educatiu, per exemple, o a l'àmbit de salut mental, hi ha diferents telèfons no?, que es posen a disposició, però sí que necessitem, diguéssim, un telèfon global per totes les problemàtiques que puguin preocupar a la infància, tot tipus de violències, i aquest telèfon ha funcionat doncs, molt bé per captar tot aquest ventall de preocupacions i dificultats dels menors. El que ara hem de fer és doncs, adaptar-lo als nous temps, a les noves eines de comunicació, i també perquè creiem que així serem més capaços de detectar tots els casos de violència o de risc dels infants. Perquè hem de ser conscients que els casos que al final es detecten i els delictes que s'acaben perseguint, tristament i malauradament, no són tots els delictes i tots els casos. Hi ha un grau de no reportar preocupacions o maltractaments molt elevat i una sensació també d'impunitat en certs àmbits. Ho hem vist també amb el model Barnahus, aquestes cases dels infants no? Dissenyades per adreçar i donar un suport integral als casos d'abusos sexuals. Allà on s'ha posat i s'ha començat aquest model Barnahus, hi han hagut molts més delictes de violència sexual que han aflorat. Això, i perquè diuen els estudis i les dades a nivell internacional, les dades d'enquestes doncs, indiquen que hi ha molts infants que han patit algun tipus de maltractament o abús, molt més del que al final es detecta i es processa mitjançant delictes i diguéssim, seguiments jurídics o administratius. Llavors, hem de redoblar els esforços per crear eines accessibles perquè tots els infants que estem patint doncs, tinguin l'acompanyament de l'administració i no hi hagi cap cas que quedi impune.
I un cop es posen en contacte amb la pàgina web, amb el WhatsApp, amb el telèfon, com se'ls ajuda? Quin és el següent pas? O sigui, has dit, per exemple, que en una mateixa trucada s'ha pogut detectar diversos casos de violència o de maltractament, i en aquest cas suposo que se'ls deriva doncs, a un altre telèfon potser més concret, no? O es fa doncs, un tracte més especialitzat, però com se'ls ajuda? Després, quin és el seguiment que es fa d'aquests joves i adolescents?
Clar. Doncs mira, l'avantatge també d'aquest model és que està, diguéssim, liderat per grans professionals que tenen moltíssima experiència en gestionar aquests casos. Llavors, el que primer fan aquests professionals és generar un espai de confiança on aquests infants doncs, puguin anar explicant la seva situació, bon, els infants o els adults o altres professionals. Llavors hi ha una part d'orientació cap a recursos, no? I la pàgina web, la nova pàgina web totokay.cat, també ens ajuda a, diguéssim, donar tot un ventall d'informació dels drets dels infants, els recursos que hi ha disponibles i diguéssim, doncs tot l'esquema de protecció. Llavors, si bé és veritat que quan al marge d'una trucada es detecta o hi ha sospites que no només necessiten una orientació, sinó un seguiment exhaustiu, doncs es deriva, es sobra un cas via aquest cas telefònic, de nou, també, sempre i quan doncs, aquest infant o aquest progenitor vulgui també donar les seves dades per aquest seguiment més formal. I en aquest cas, i quan es detecta doncs, que hi ha algunes preocupacions, algunes sospites, un cas significatiu, doncs es deriva la UDEPMI, que és la unitat de detecció i d'emergències de la DGAIA, on en molts d'aquests casos s'obre un cas informatiu de la DGAIA i es prenen, diguéssim, totes les accions a nivell judicial, a nivell mobilització Mossos d'Esquadra, valoració dels equips de maltractament infantil, equips de trasllat, acompanyaments hospitalaris, o sigui, ja tot entra dins de tot l'engranatge de l'administració per protegir i seguir els casos més greus. Però aquest, diguéssim, aquestes professionals que estan a Infància Respon i que ara estaran també atenent els WhatsApps i el xat, doncs ja tenen tots uns esquemes per poder valorar i derivar els casos cap a accions més concretes, més greus, o només doncs, donar una orientació per en funció de la gravetat i de les explicacions que s'hagin posat sobre la taula.
Mm-hmm. Doncs parlem doncs, d'unes actuacions molt importants, no? També per la gent que treballa darrere de tot això, no? A l'hora d'ajudar aquests infants i adolescents amb aquesta feina tan important, no? de protegir-los d'aquest maltractament i d'aquestes violències en general. Consellera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest nou mecanisme que poseu en marxa ja i doncs que malauradament hi ha molts casos, no?, encara de maltractaments i de violències en aquestes edats també.
I, exactament.
I tant de bo amb això millorin, es comuniquin, no?, que també serà bona senyal de que s'està perdent una mica aquest silenci que a vegades s'amaga darrere de tot això i doncs que surti el millor possible. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò d'aquesta situació i d'aquesta nova eina. I com bé deies, doncs tant de bo entre tots podem lluitar contra aquesta xacra de la violència i les violències contra la infància i l'adolescència.
Exacte. Gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
I atenció perquè Barcelona preveu que comandaments dels antiavalots de la Guàrdia Urbana portin pistoles elèctriques a principis de 2026. Tot i que encara no s'han adquirit i no es preveu poder utilitzar-les fins a principis de 2026, ja es treballa en els protocols. Concretament, el cos policial preveu que siguin comandaments de la unitat de reforç d'emergència i proximitat els qui les portin i només es podran utilitzar si hi ha un risc racionalment greu per la vida o la integritat física. Els agents hauran d'avisar la persona requerida abans d'utilitzar l'eina i l'actuació s'enregistrarà automàticament. Hablamos sobre el tema con Eugenio Zambrano, del CESIF, de la Guardia Urbana. Eugenio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la Guardia Urbana, ¿cómo veis que a partir del 2026 podáis utilizar estas pistolas eléctricas?
Bien, pues lo vemos como una herramienta muy necesaria, ¿no?, en el día a día, que se incorpore con el resto de herramientas policiales que ya disponemos, ¿no? Porque es verdad que de manera proporcional, ¿no?, y con la congruencia que se deben de utilizar y la oportunidad en cuanto al medio de los que disponemos, pues se incorpora para situaciones en las que no estaría adecuadamente, a lo mejor, utilizar otro tipo de herramientas policiales. Por lo tanto, atiende este requerimiento, esta incorporación de esas herramientas atiende a este requerimiento que desde CESIF hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Llega pues con algo de retraso, pero tenemos que celebrar que finalmente pues bueno, se incorpora en nuestro cuerpo policial y la verdad es que estábamos ya esperándola con un cierto deseo ya.
Y sobre el hecho de que se tenga que utilizar en caso de riesgo extremo o que, por ejemplo, se tenga que grabar, que automáticamente, ¿no?, porque se ve que salta automáticamente la grabación en el momento en el que sacas la pistola de los bolsillos, ¿eso qué os parece? ¿Es más seguridad para vosotros? También supongo que, en este caso, para la persona que lo reciba, es una seguridad para ambas partes, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, ya las cámaras de grabación ya las tenemos incorporadas paulatinamente se han ido incorporando como una herramienta también más de dotación individual para los policías, ¿no? Incluso le estamos pidiendo, en este caso, al Ayuntamiento de Barcelona, que lleguen, que lleguemos todos a, ¿no?, a tener una cámara unipersonal de dotación para grabar nuestras intervenciones. La pistola también tiene este método de grabación y todo eso, pues bueno, nos permite trabajar con una total transparencia, sin ningún tipo de temor a que se pueda poner en duda, ¿vale?, un uso, en este caso, pues bueno, injustificado de cualquier tipo de herramienta. Uh-huh. Por lo tanto, todos estos sistemas de control, bueno, nosotros los recibimos bien, no hay ningún problema.
Y antes de que se aprobara esta medida, ¿necesitabais, por ejemplo, que se aprobara algo así? ¿O vosotros en el cuerpo de la Guardia Urbana pedíais que existiera pues un tipo de medida como esta, más seguridad en este caso, más a vuestro favor, ¿no?, para que podáis usarla en caso de que haya un riesgo elevado? ¿Necesitáis, creéis realmente que necesitáis estas pistolas? Tal y como está, por ejemplo, hoy en día Barcelona.
Sí, de hecho, mira, hay un total de en torno, ¿no?, a unos 280 municipios que ya disponen de este tipo de herramientas policiales. Podemos hablar de policías de la dimensión de Barcelona, como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Toledo, Granada, Sestao y otros municipios de aquí de Cataluña, ¿no?, que ya tienen este tipo de herramientas policiales y son muy adecuadas para el trabajo que venimos realizando. Nosotros debemos de atender a unas ciertas amenazas a terceras personas y también hacia el propio cuerpo policial, en la que debemos de disponer pues de todo tipo de herramientas policiales para poder neutralizar estas amenazas en favor de los ciudadanos o de la propia policía, causando el mínimo daño posible, en este caso, a esa persona que ejerce esa amenaza. Entonces, a ver, hay situaciones en las que, por ejemplo, pues no debería de utilizarse la pistola taser, que es en definitiva es un dispositivo de eléctrico, ¿no?, de transmisión de impulsos, bueno, que afectan en este caso al funcionamiento de las capacidades motrices del organismo, ¿vale?, en tanto que envía impulsos eléctricos de alto voltaje y de bajo amperaje, ¿no?, y de corta duración, que interfieren en las señales que se envían al cerebro, ¿no?, y incapacitan al sistema nervioso y motriz de forma temporal, o sea que no hay ningún perjuicio. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de herramientas que se deben de utilizar en otras amenazas, como son las lanzadoras, como son las pistolas de pimienta, que también las estamos reclamando, como son las armas largas, que también las estamos reclamando, es que se deben de incorporar este tipo de herramientas últimas que acabo de citar a la policía. ¿Para qué? Bueno, pues para que en determinadas situaciones pues no podemos utilizar las pistolas taser o las pistolas, en este caso, de el arma de fuego o la defensa, y sí estas otras que acabo de citar, que se deben paulatinamente de seguir incorporando, en este caso, para las dotaciones policiales operativas que trabajan en vía pública.
Por lo tanto, aún quedan muchas medidas por aprobar, ¿no?, y muchas que continuáis pidiendo porque son necesarias a día de hoy desde la Guardia Urbana. Muchísimas gracias, Eugenio, por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión del tema, y hablaremos también a principios de 2026 para ver cómo va esta incorporación y en qué casos, por ejemplo, se ha ido utilizando. Gracias, Eugenio Zambrano, muchísimas gracias, que vaya bien.
A ustedes, gracias, adiós.
Y sobre el tema de las pistolas eléctricas, hablamos también con Gonzalo de Oro, que es el presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, hablamos de esta aprobación, ¿no?, de que Barcelona prevé que los mandos de antidisturbios de la Guardia Urbana lleven pistolas eléctricas a principios del año 2026. Vosotros, por ejemplo, desde el partido, ¿cómo veis que se haya aprobado esta nueva medida de cara al año que viene?
Pues lo vemos, ¿qué te diría yo? Un poco estafa, y te voy a decir por qué. Nosotros fuimos los primeros en proponer
hace ya más de un año en el Ayuntamiento de Barcelona que la Guardia Urbana pudiera llevar pistolas Taser, tal como llevan los mozos de escuadra o un montón de policías municipales en el conjunto de España, pero también incluso en Cataluña. El problema es que nos parece ridícula la cifra de 22 pistolas Taser para una plantilla de 3.000 agentes de la Guardia Urbana. Creemos que no tiene sentido que las pistolas Taser las tengan los mandos, y creemos además que estas deberían estar en la calle. De lo que se trata con las pistolas Taser es que un agente de la policía no tenga que usar nunca o prácticamente nunca un arma de fuego. Si las pistolas Taser que se compran son solo 22, repito, para una plantilla de 3.000 personas, y encima la van a llevar, digamos, los jefes, o van a estar en un despacho guardadas, creemos que no tiene ningún tipo de sentido y que es un brindis al sol. Y repito, y nosotros fuimos los primeros que las solicitamos en su día, se nos tachó, como siempre, de alarmistas, de fascistas, de todo de lo que se nos suele tachar. Al final el ayuntamiento, bueno, pues nos ha hecho caso, bienvenidos a Vox, ya nos gusta que nos hagan caso, aunque nos parece un poco ridículo que cuando nosotros lo propongamos nos digan que no por norma, pero hombre, si lo hacemos bien. 22 pistolas Taser nos parece pues una cifra insignificante.
El reglamento ya indica, ¿no?, que se tendrán que utilizar solo en caso de que exista un riesgo extremo, ¿no?, racionalmente grave para la vida o la integridad física de las personas, y que los agentes tendrán que avisar previamente a la persona requerida antes de utilizar la herramienta, ¿no?, y que también se grabará la actuación nada más sacar la pistola, en este caso, pues del bolsillo. ¿Esto os parece correcto?
Nos parece exagerado. Realmente, de lo que se trata es que los agentes de la Guardia Urbana estén bien protegidos, que tengan un arma que no es letal y que, sin embargo, es efectiva. De lo que se trata, repito, es de que un agente de la Guardia Urbana no tenga que utilizar prácticamente nunca un arma de fuego, porque un arma de fuego sí es letal y es mucho mejor siempre utilizar un Taser que un arma de fuego. Ahora, si para utilizar el Taser hay que preguntarle el carnet de identidad a la persona que estás apuntando, si tienes que decirle todo un reglamento en catalán y en castellano, y si resulta que el arma la tiene uno de tus jefes y tienes que llamar por teléfono para que te la lleve, nos parece completamente ridículo. Un arma tiene que ser algo que lleve pues un policía a mano, y que cuando tenga que usarla la pueda usar. Se supone que los policías ya están capacitados para usar un arma de fuego. Pues si están capacitados para utilizar un arma de fuego, un arma que no es letal, como es el caso de un Taser, creemos que toda esa burocracia es completamente absurda.
Hay descritas algunas normas de actuación de seguridad, ¿no? Como por ejemplo no dirigir el láser hacia los ojos, ni disparar al cuello o a otras partes del cuerpo en ese momento, supongo que de tensión, ¿no? Teniendo en cuenta que en según qué lugares tampoco se va a poder utilizar, ¿no? Como por ejemplo manifestaciones o concentraciones en las que haya peligro para terceros. Es un momento muy difícil, ¿no? Que pasa todo muy rápido y que tampoco se va a poder saber y calcular con exactitud pues la actuación policial en este caso, o dónde va a parar la pistola Taser. No sé vosotros qué opináis al respecto, pero también es obligatorio después garantizar asistencia médica a esa persona, avisar de que vas a disparar, o sea, todo un seguido de recomendaciones y de obligaciones a la vez, que no sé si serán factibles. No sé vosotros qué opináis sobre esto.
Pues estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. No tiene ningún sentido que, primero, que no se confíe en la policía. La policía es gente formada. La Guardia Urbana es una policía muy profesional, pero muy profesional. Insisto en ello porque es importante ponerlo en valor. Y es una policía que está perfectamente formada, sabe cómo actuar en cada ocasión. Y ellos mismos, a pesar de que, como tú bien dices, en la calentura del momento, ¿no?, y en la tensión del momento, pues uno actúa un poco como puede, ellos no son una persona normal de la calle, son personas preparadas para actuar en momentos de tensión, y ya saben que igual que hacen con un arma de fuego, no apuntar a la cara, no apuntar a órganos vitales, en fin, es algo un poco ilógico que se desconfíe de policías profesionales y que no se les permita pues actuar acorde a las necesidades. Es decir, si hay una persona que está cometiendo un delito y el policía la lleva encima del arma, que es lo que debería ser, pues evidentemente antes de utilizar un arma de fuego que es letal, lo lógico es que la apunte con el Taser, y que si no tiene más remedio, pues que la use. que lo único que va a hacer a la otra persona es pegar una pequeña descarga eléctrica que la dejará inmóvil unos segundos para que el policía pueda luego pues ponerle los grilletes o lo que sea, ¿no? En fin, yo creo que hay que confiar más en la Guardia Urbana, que es una policía, repito, muy profesional, y al igual que la llevan pues muchos cuerpos policiales, entre ellos los Mossos d'Esquadra y, repito, y muchas policías locales de Cataluña, la Guardia Urbana de Barcelona no son ni más lerdos, ni más tontos, ni más incapaces. Así que hay que darles confianza y de una vez por todas darle galones a la policía para que en caso de necesidad pues puedan defenderse y puedan protegernos a todos.
Uh-huh. Y ya para acabar, Gonzalo, ¿creéis que falta alguna medida más, alguna medida de seguridad más aparte de esta arma? ¿Creéis que hay algo que aún falte en los cuerpos policiales para garantizar la seguridad de todos en general?
Yo creo que lo que más necesita la policía hoy en día es galones por parte de sus jefes y confianza. Desde el Ayuntamiento de Barcelona llevamos ya casi 10 años en los que, digamos, tanto Colau como Collboni con más disimulo, pero está en la misma línea que Colau, desconfía de la policía y los tratan un poco como si fueran los enemigos, ¿no? Hay que tener muy claro que la policía está para defendernos, que está formada por grandes profesionales, que ellos están trabajando en una profesión en la que tienes que tener pues un cierto amor por esa profesión, porque no es una profesión fácil, no es una profesión, normal. Necesitas un amor a la sociedad y un espíritu de sacrificio extra, y hay que confiar en ellos, hay que darles galones. Y repito, salen de academias donde salen muy bien preparados, son personas que pasan controles psicológicos, son personas que están completamente formadas, que están constantemente haciendo cursillos de renovación y actualizadas, y hay que confiar en ellos. Ellos son muy profesionales y lo que hay que hacer es ponerse, un alcalde o un gobernante siempre tiene que estar al lado de su policía y nunca tenerla como se tiene en Barcelona, siempre en tela de juicio.
Pues,
y lo más importante, más que las armas o más que digamos el equipo que pueda tener un policía, lo más importante es que pueda ejercer su labor de policía con total libertad y no dar por hecho que un policía, por el hecho de serlo, tiene que abusar. Hay excepciones, como en todas las profesiones, de policías que no lo hacen bien, pero son excepciones y no podemos tratar a los policías como si fueran pues personas peligrosas, porque ellos son los garantes de nuestra seguridad.
Pues Gonzalo de Oro, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por atendernos y por opinar sobre este tema, que seguramente a principios de 2026 ya tendremos en las calles de la ciudad. Gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
De seguida parlem de la polèmica que envolta l'aeroport del Prat entorn la seva ampliació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera en estos días, acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis.
Elvis tenía un hermano mellizo.
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir,
vale. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Todos los días.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
S'acabarà ampliant l'aeroport del Prat. Avui volem parlar dels pros i dels contres aquí, al matí del cap de setmana. I ara parlem de l'aeroport del Prat, perquè cap a on anirà la polèmica de l'ampliació de l'aeroport del Prat? El Ministeri de Cultura ha comprat la Casa Gomis per posar traves a la seva ampliació. La infraestructura ja ha arribat als 55 milions de passatgers, que es considera el màxim de la seva capacitat, i les entitats economistes insisteixen en que l'ampliació és necessària des del punt de vista econòmic. Però avui volem parlar amb l'Ariadna, que és membre d'Ecologistes en Acció i també de Zero Port, i volem parlar amb ells precisament perquè són l'altra banda, no? Estan en contra d'aquesta ampliació. Ariadna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per cridar-nos.
Igualment a vosaltres per atendre'ns. Clar, vosaltres dieu que dificulta molt més la seva ampliació tot plegat, no? Esteu en contra de l'ampliació i bàsicament, què és el que penseu sobre aquesta nova proposta i sobre la compra d'aquesta Casa Gomis, per exemple?
Bé, nosaltres la proposta de la compra de la Casa Gomis ens va arribar per sorpresa perquè no la sabíem que estava en marxa i nosaltres pensem doncs que clarament està bé que es preservi una casa amb un valor arquitectònic i que sigui pública i que, a més, una casa que té un valor patrimonial important dins del delta del Llobregat i a sobre que s'obri l'accés a la ciutadania. Amb això estem totalment d'acord i tot perfecte. Però el fet de que pugui semblar que sigui un impediment per ampliar l'aeroport és així i tampoc és segur que ho sigui, perquè res no t'ho assegura. Ja en l'anterior ampliació que es va fer de l'aeroport de Barcelona ja es va traslladar tot una granja amb un gran element patrimonial, la granja Ricarda, que ara està al Prat, i es va traslladar. Amb la qual cosa, bueno, doncs, ve dir el que diem nosaltres una mica, no? Doncs que els elements patrimonials, si realment volen, doncs els poden traslladar. En canvi, els elements naturals, malgrat que ells tenen intenció de fer els elements naturals i els espais protegits, aquests sí que no es poden traslladar i quan es traslladen doncs ja no és el mateix i es destrossen, no? Mm-hmm. Pensem això.
I se sent malament, oi?
No, ara millor, sí. Hola?
Ara. Sí, perdona. Vale. I sobre el tema de que la infraestructura, per exemple, de que l'aeroport del Prat ja hagi arribat a la màxima capacitat, no, aquests 55 milions de passatgers, què en penseu? Clar, creieu que a l'arribar a la màxima capacitat doncs caldria ampliar-ho o quines altres propostes teniu en ment i creieu que serien més factibles?
Clar, nosaltres pensem que arribar als 55 milions no vol dir, en realitat, que l'aeroport estigui col·lapsat ni res semblant. Només vol dir que en alguns moments puntuals i amb uns horaris molt determinats està a la màxima capacitat, només en aquests moments. Nosaltres realment el que veiem és que s'ha de plantejar i la classe política s'ha de plantejar realment fins quan hem de seguir creixent. És a dir, si cada cop que una infraestructura es considera que ha arribat a un límit, que també és molt suposar, però bueno, si es considera que ha arribat al límit, cal anar-la ampliant de forma infinita, perquè en el cas de l'aeroport, seguir ampliant significa seguir destrossant el delta fins que acabi desapareixent, implica també seguir augmentant la contaminació a l'àrea metropolitana, perquè l'aeroport és un gran generador de contaminació a l'àrea metropolitana, implicarà més vols i més contaminació, implicarà seguir augmentant el turisme amb els problemes que ja comporta la ciutat de Barcelona. Llavors, potser la classe política ha de pensar si aquest realment és el camí que volem o si ens hem de replantejar el model de ciutat i el model econòmic que volem. Això és el que nosaltres posem sobre la taula una mica.
I creieu que, per exemple, tal com diu el govern, és possible l'ampliació, en aquest cas, de l'aeroport del Prat i alhora protegir el medi ambient? O no són dues coses compatibles, segons vosaltres?
Segons nosaltres és totalment incompatible. Ja, per un costat, des del punt de vista de la contaminació, ampliar l'aeroport implica més vols, a més volen fer més vols transoceànics, que són els que més contaminen, és a dir, que això ja és incompatible des del punt de vista de la qualitat de l'aire, que per cert tenim ja una sentència del Tribunal de la Justícia Europea contra la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana per tenir un excés de contaminació. És a dir, que per aquest costat és incompatible, però des del punt de vista de l'entorn de l'aeroport de Barcelona és totalment incompatible amb intentar preservar el delta del Llobregat, tal com està ara, que ja està molt malmès, perquè un 60% del delta està sota el ciment, és incompatible encimentar més el delta del Llobregat i pretendre mantenir uns espais agrícoles i naturals en funcionament. Mm-hmm. És totalment incompatible. De fet, el que nosaltres pensem és que s'hauria de replantejar, pensant en el futur de la indústria de l'aviació, s'hauria de plantejar un decreixement d'aquest aeroport i desasfaltar moltes parts del delta.
Doncs, Ariadna, membre d'Ecologistes en Acció i Aeroport, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos el vostre punt de vista. Veurem finalment què és el que passa amb aquesta ampliació de l'aeroport del Prat, però sembla ser que encara va per llarg, no?, perquè hi ha a favor i hi ha en contra, així que ara cal, doncs, equilibrar aquestes dues parts i veure finalment què és el que es fa. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Barcelona ha acollit aquesta setmana la Fira del Joc, de les apostes i també dels casinos més grans del món. En parlem sobre aquesta Fira del Joc amb el Carlos Duelo, el president de la patronal del joc, sobretot també en un moment en el que el nombre de joves que juga online ha crescut des de la pandèmia fins a un 41%. Avui parlem amb ell perquè ens expliqui aquesta fira, com ha anat, no?, que ha durat 2 dies, i que ens faci un balanç de tot plegat. Carlos Duelo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta fira, no?, que és fins al dia d'avui, no?, el món del joc i les apostes, i parlem sobretot d'aquest increment entre els joves, no?, que creix un 41% el nombre de joves que juga online. Quin balanç feu de la jornada d'enguany?
Bé, aquesta fira és la primera cop que es celebra aquí a Barcelona. Abans es celebrava a Londres. És la fira més important del joc a nivell mundial, possiblement, i traslladar-la i acollir aquí a Barcelona la fira, jo crec que és un èxit per la ciutat, no? El volum de visitants de fora i de metres d'exposició fa que sigui una fira dels nivells doncs, d'un esdeveniment similar al que pot ser el Mobile, no? Per l'impacte en la ciutat i per l'impacte en general econòmic, no? Llavors jo crec que és un èxit per una banda, no? Per una altra, al final és una fira estrictament professional, és una fira on es veu la innovació, la tecnologia, el que és el joc en realment, jo crec que val la pena inclús veure-la per tothom, no? Perquè al final es veu que l'activitat del joc normalment és molt enfocada en determinada l'externalitat negativa, i ens oblidem que aquesta oferta, si hi ha una fira tan gran i amb tanta presència en metres, en expositors i en visitants, és perquè l'activitat del joc és una activitat molt normal, no? I que la gent juga per entreteniment en general, i que per això doncs, hi ha aquests esdeveniments tan grans, perquè hi ha molt usuari, no? Mm-hmm. I no ens n'anem a l'anècdota.
Clar. Parlem...
Per una altra banda, sí. Digue'm. No, que estaves parlant de l'increment dels joves en el joc online. Bé, jo crec que això és la pròpia naturalesa, no?, de lo que és no és el joc online, sinó tot el comerç online o tota l'activitat online, lògicament. És més fàcil que sigui el jove, les persones més joves, les que puguin fer ús, no? I l'activitat en general, no?, online. A vegades parlem de percentatge, dels percentatges doncs no sempre són explicatius, no?, de lo que és la realitat. Si parlem del joc en general, no?, que seria el que hauríem de parlar, els volums de joc, actualment doncs encara el 2024, el tancament del 2024, no s'han recuperat els nivells de tot el joc que teníem prepandèmia, no? Llavors jo crec que això és el significatiu, que estem en volums encara en quantitats inferiors a les del 2019, per exemple, no? I això que vol dir? Que hi ha, bueno, lògicament, un traspàs de categories, no? Doncs hi ha categories que pugen i altres que baixen, no sé, les apostes a lo millor pugen, i el joc online, com Canal 9, doncs també puja, però hi ha altres, doncs, com poden ser les màquines, els bars, o poden ser els bingos, doncs, que van baixant, no? El que passa és que hi ha una adequació, diguem-ne, dels públics en diferents canals.
Tenint en compte aquest percentatge del que parlàvem, no, d'aquest 41% que augmenta entre els joves des d'abans de la pandèmia, ha canviat, per exemple, les franges d'edat de la gent que hi juga o es manté estable, per exemple, en una xifra en concret?
Sí, no, si agafem les dades del Ministeri, que jo crec que del Ministeri de Consum, no? Els informes que ells mateixos fan, el que s'evidencia és que l'edat d'inici, al revés, ha pujat, no? És més alta de la que fa 4 o 5 anys, i per una altra banda, que l'edat mitjana també es manté, vull dir que al final és un comportament molt, molt normal el de la demanda de joc. No?
D'acord. Clar. I sobretot moltes empreses, molt turisme, no?, aquests dies aquí a Barcelona, perquè clar, no oblidem que ve de Londres aquesta fira que s'ha instal·lat aquí a la ciutat dos dies, no?, perquè han sigut molt poc temps, molt pocs dies que ha estat aquí a Barcelona, i que ha plegat més de 600 empreses del sector, 200 organismes reguladors. Ha tingut la xifra també, no sé si haurà superat fins i tot els 55.000 visitants de molts països diferents, no? Això també bo per la ciutat, no?, en qüestions de turisme, en qüestions de visites i en qüestions de vendes, no?
Completament. A veure, és una fira. Barcelona és un atractiu claríssim, no? Londres també, però Barcelona té molts al·licients, doncs, per totes les persones que venen de fora. No les enumeraré, no? Però totes les sabem, no? Cultural, gastronòmic, d'oci, de clima, d'oferta, en tots els sentits, no? Llavors, Barcelona és un atractiu gran. A més, Barcelona, respecte a el que és el sector del joc, o comparat amb el que podria ser Londres, jo crec que fa una mica de pont entre tot el món de Latinoamèrica, no? I això també ha facilitat que hagi vingut molt operador i molt visitant per part de Latinoamèrica. Jo les xifres, en general, no les conec encara, no? Tot eren previsions, i parlen de les previsions de 55.000, un impacte a la ciutat de 300 milions de visitants, d'euros, d'impacte econòmic, i per una altra banda, el que sí que he parlat amb els organitzadors, perquè això tindria que parlar amb els organitzadors, no? Però sí que he parlat amb ells, i el número de inscripcions i el número de visitants del primer dia, no? Avui encara no he parlat pel balanç de l'estat del segon dia, però va ser d'un increment substancial, no? Encara no quantificat, però clarament superior a les edicions que es feien a Londres, no? Amb la qual cosa jo crec que hi ha una satisfacció gran i jo crec que és un èxit per la ciutat.
Exacte. Doncs, Carlos Duelo, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquesta radiografia d'aquesta fira que ha arribat enguany per primer cop a la ciutat i per fer-la conèixer aquí amb tots nosaltres. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
I ara volem parlar del cost de la criança a Catalunya, que ha arribat a una mitjana mensual de 938 euros per infant aquest any 2024, un 15% més que el 2022, segons un informe de Save the Children. Amb aquesta xifra ens convertim en el territori més car d'Espanya, on la mitjana és de 758 euros mensuals, un augment, el del cost de la criança, que es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa al subministrament de la llar i l'alimentació. Sobre el tema, perquè ens expliqui ben bé això, en parlem amb l'Ona Lorda Roura, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que cada cop la vida és més cara, i en aquest cas la criança d'aquests infants, no d'aquests fills i filles a Catalunya, oi?
Sí, efectivament, aquest factor socioeconòmic al qual explica l'increment del cost de criar uns fills i filles té un impacte molt evident en la voluntat de les famílies de tenir nens i nenes, perquè moltes es donen compte que no tenen l'ingrés suficient per poder cuidar-los, i també fa que moltes famílies es troben en una situació de vulnerabilitat extrema. Catalunya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades de la Unió Europea, la qual cosa ens situa en una anomalia en comparació amb països que tenen una renda o un PIB més baix que el nostre.
Uh-huh. I com ha anat canviant això al llarg dels anys? Com ha anat augmentant aquesta despesa? Perquè ara veiem la comparativa, no?, el 15% més que el 2022, però ha sigut progressiu, no?, tot aquest augment amb el pas dels anys fins a arribar al punt fins on estem.
Sí, efectivament, respecte al 2018, que nosaltres també vam fer un informe, ha pujat un 45%, i aquí és clau el cost de l'habitatge, perquè les dades ens indiquen que des del 2018 ha pujat un 145% el cost associat a l'habitatge en la criança dels fills i les filles. També això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys, la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
Uh-huh. El que indiqueu a l'informe és que l'econòmic, no?, és el factor que condiciona més aquesta decisió de tenir fills, i recordeu que a Catalunya neixen 1,10 fills per dona i a Espanya 1,16. A més, tot això, a part del fet de que cada cop es tenen menys fills perquè no es pot afrontar aquest pagament, les despeses estan bastant diferenciades, no?, en dues parts, una l'alimentació i d'altra banda l'habitatge, oi?
Sí, nosaltres en el nostre càlcul hem introduït també altres factors com la higiene, la roba i l'educació, però sí que veiem que en ordre d'importància en el cost de la criança tenim que primer és l'habitatge en un 19% del cost total, l'educació amb un 18% i després l'alimentació amb un 15%.
Uh-huh. I totes les despeses, parlant d'habitatge, que corren també, no?, al voltant, llum, gas, despeses en general, a part, doncs, també de l'alimentació que comentaves, no?, que ha augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment que crida moltíssim l'atenció, un 145% des de l'any 2018. Parlem, llavors, d'un increment molt pronunciat, no?, i que afecta a totes les famílies de Catalunya, i encara més si tenen més d'un fill, oi?
Sí, efectivament, l'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa, perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió. Veiem, no, que l'habitatge és un focus d'exclusió social, i per la qual cosa les polítiques públiques s'han de focalitzar en que tots els nens i nenes de Catalunya tinguin un habitatge digne i en condicions i que sigui assumible el seu cost.
Exacte. El 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar aquestes despeses imprevistes. Ara parlaves d'aquestes condicions, no?, on viuen, hi ha un risc més gran de pobresa amb llars que tenen menors de 18 anys i també monomarentals, en aquest cas, no?, les famílies, en aquest cas, monomarentals, doncs encara tenen més risc, i segons l'edat de l'infant també influeix moltíssim, no?
Sí, efectivament, tenir fills a Catalunya és un factor de pobresa, i així ho indiquen les dades, ja que si ens fixem, les llars que no tenen fills, la taxa de pobresa és del 13%. En el cas de llars amb fills, això ascendeix fins al 22%, però en el cas de les famílies monoparentals ja és molt més extrem, perquè les dades ens indiquen que tenen un risc de pobresa d'un 35,6%, és a dir, que les famílies normalment encapçalades per dones estan en una situació d'extrema vulnerabilitat en el nostre país. I també, com ho has dit, el cost per edat també és un factor diferencial. En el nostre informe hem calculat que a la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és dels 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no?, en per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cos associat a l'educació, extraescolar, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals, mòbils, ordinadors, etc., que també fan que augmenti molt el cost de criar un fill i filla en aquesta franja d'edat.
Uh-huh. Aquest és, de fet, el tercer informe, no la tercera edició de l'informe El cost de la criança, realitzat per vosaltres, no?, per Save the Children, i el primer es va fer l'any 2018. Per què es va fer aquest primer informe? Es pensava que ja la cosa s'encaminaria cap a malament? En quin moment vau decidir, doncs, començar a estudiar això?
Bueno, nosaltres com a organització que treballem a Catalunya ens interessa molt tenir una fotografia i una radiografia de la situació dels drets dels nens i les nenes a Catalunya. El 2018 ja vam començar a detectar que moltes famílies tenien greus problemes per assumir el cost de la criança dels fills i les filles, i veiem que uns anys després la situació continua igual, perquè ara mateix no hi ha suficient inversió pública en la criança. Aquí a Espanya només inverteix un 1,3% del PIB en infància, mentre que als altres països de la Unió Europea la mitjana és del 2,3%. És a dir, que hi ha una manca de polítiques públiques enfocades a cuidar les famílies, a que puguin tenir fills i filles i que aquests nens i nenes visquin de forma digna. I és un problema estructural tant a Catalunya com a Espanya. Ara mateix som el segon país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més elevada d'entre tots aquests països, per després de Romania. I el que és curiós és que hi ha països amb un PIB més baix que el nostre, com per exemple Polònia, però tenen una taxa de pobresa infantil molt més baixa que la nostra, és a dir, que alguna cosa estem fent malament. I en aquest sentit nosaltres proposem la implementació d'una prestació universal de criança que ajudi les famílies a assumir el cost d'aquesta despesa.
Exacte, per això mateix t'anava a preguntar, no, per aquestes propostes, això que demaneu i que reclameu un cop heu fet aquest informe, què és el que voleu? Perquè acabeu l'informe realment amb una crida, no?
Sí, efectivament, nosaltres com a organització tenim diverses propostes. La fonamental seria implementar aquesta prestació universal d'ajuda a la criança, ja que som un dels pocs països de la Unió Europea que no compta amb aquesta ajuda, i que seria d'uns 200 euros mensuals per poder ajudar les famílies a cobrir una petita part de la despesa associada a criar fills i filles. És un tema que s'està treballant també a nivell estatal amb el Ministeri de Drets Socials, i que esperem que sigui una mesura que acabi arribant al nostre país.
Uh-huh.
També és fonamental tot el tema de l'habitatge, és a dir, centralitzar polítiques en aquest sentit, perquè veiem, com he dit abans, que és un factor d'exclusió social i que s'ha d'invertir en habitatge de protecció oficial, habitatge públic, prioritzar famílies amb infants, i també redissenyar tot el que són les ajudes que ja tenim, que ara mateix no arriben als nens i nenes, com per exemple la renda garantida de ciutadania, que només arriba al 10% dels nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.
Mm-hmm. I tenint en compte que vau fer aquest informe, com ara comentaves, no?, quan veieu que la situació es descontrolava una mica, no?, que era augmentava considerablement, no?, aquest percentatge de despeses per infants aquí a Catalunya, com veieu que serà d'aquí uns anys? Continuarem anant a pitjor, en aquest cas?
Bé, si no canvien les polítiques públiques enfocades a la protecció de la infància i no es fa una inversió més elevada en protegir aquesta infància, no veiem que canvi la cosa, perquè si mirem els últims 15 o 20 anys, que no s'han pres mesures contundents, hem vist que la pobresa infantil aquí a Catalunya s'estanca, que és estructural, és a dir, fins que no s'adoptin mesures molt específiques i focalitzades en la infància i s'inverteixin més recursos, no veiem que el cost de la criança disminueixi, ni tampoc veiem que menys famílies es trobin en situació de pobresa.
Mm-hmm. Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, responsable de polítiques d'infància de Save the Children aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació actual, i tant de bo aquestes mesures comencin a implementar-se i això no vagi a més en els propers anys. Gràcies.
Moltes gràcies.
I en uns minuts ens preguntem quines persones són més felices, i parlem també amb una persona que ho és, però amb una història molt lluny d'aquí.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho anunciàvem abans de la publicitat. Ara volem parlar de la felicitat. Vosaltres sou feliços? Què és el que us fa feliços? Ara parlarem de què es tracta, què és la felicitat, i també amb un testimoni que ens assegura que ho és, l'únic que ho és, molt lluny d'aquí. Parlem ara de felicitat perquè, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta no costa gaire. Han demostrat que moltes societats amb ingressos monetaris molt baixos tenen nivells de satisfacció vital notablement alts comparables als dels països rics. Un tema del que volem parlar amb la doctora Sara Miñarro. Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta felicitat i d'aquest estudi que heu fet a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental. Perquè, clar, com és que països potser més pobres són més feliços que no pas en els països més rics? Això és així, realment?
Doncs, bueno, segons el nostre estudi, sí. Nosaltres hem entrevistat a més de 3.000, a gairebé 3.000 persones, de les quals gairebé la meitat no té ingressos monetaris, i bueno, el resultat que hem obtingut és que tenen un nivell de felicitat molt alt, que reporten un nivell de felicitat molt alt, tot i tenir molts pocs diners.
Uh-huh. Clar, això, a què es deu? Com és que són més feliços els que tenen menys recursos, podem dir? És perquè tenen potser una visió de la felicitat molt més limitada o a què es deu això?
Bueno, això és potser el pas següent, no? En aquest estudi no hem pogut investigar els motius de que estiguin tan satisfets amb la seva vida, però bueno, fa un parell d'anys sí que vam fer un altre estudi en més detall, on sí que els vam preguntar què era el que els feia més feliços, i en aquell cas ens van dir que les relacions familiars i socials i les experiències, sobretot en la natura, eren els temes que més recurrents. Mm-hmm. I després hi ha altres estudis que també han investigat, han començat a investigar aquest tema, i també ha sortit, per exemple, l'espiritualitat com a un factor bastant important.
D'acord. Clar, tot això és potser, no, a la societat aquesta en la que vivim nosaltres, potser ens preguntem, no, de que potser és que coneixen poc que hi ha més enllà, no, del seu país, de la seva manera de viure, no? Potser estan més limitats i en aquest cas es conformen amb menys, i en canvi les persones que potser tenen una vida més rica o disposen de més diners, doncs són menys feliços perquè volen aspirar sempre a més, no? Pot ser aquesta necessitat de sempre voler més la que ens faci més infeliços als altres?
Bueno, jo crec que el que ens ensenya aquest estudi és que les persones poden tenir una qualitat de vida bastant alta sense necessitat de grans béns materials, no? I això, a nivell de sostenibilitat, no, i dels canvis que hem de fer com a societat, doncs ens dona una mica d'esperança de que no és necessari aquest creixement econòmic extrem basat en extreure recursos de la terra.
Exacte. Al final, doncs, hi ha també una relació, no?, entre sostenibilitat i felicitat. En aquest cas, la frase que sempre és molt coneguda de si els diners donen la felicitat o no, doncs amb l'estudi que heu fet demostraria que no, no?
Exacte, sí. De fet, és el primer estudi global a societats així de petita escala on tenim una mostra tan gran fent la mateixa pregunta, fent servir els mateixos mètodes que els estudis més importants i més rellevants com l'Informe Mundial sobre la Felicitat. I, per tant, bueno, el nostre estudi qüestiona de manera molt creïble, molt convincent, la relació entre diners i felicitat que s'havia demostrat o fins ara.
Abans comentaves el fet de l'espiritualitat, no?, de per exemple, aquesta espiritualitat de que les connexions amb la natura i de tot aquest entorn doncs pot influir bastant en la recerca d'aquesta felicitat i que és alguns dels factors importants, no?, a l'hora de tenir en compte per ser feliç. Clar, potser viure en una ciutat gran, en aquest cas, no?, fora dels pobles, perquè diuen que potser la gent dels pobles acostuma també a ser més feliç, no?, que acostuma a viure amb menys estrès del dia a dia. Doncs el fet d'estar en contacte amb aquesta pau, no?, amb aquesta natura, doncs pot ser realment significant, no?, en aquest sentit també.
Sí, exacte. És a dir, quan vius en un lloc més petit, amb no tant d'estrès i tantes preocupacions, doncs tens més temps per dedicar temps a la gent que t'estimes, als teus amics, a fer coses per tu, a fer coses a la natura, a observar i disfrutar dels petits plaers. I jo crec que això és una mica el que es veu més en aquestes societats, no? Clar. I també en els pobles petits, per exemple.
Clar. Sí, totalment. En el dia a dia, quan vivim en una societat, en una ciutat gran, doncs és frenètic, no? I anem tots amb rapidesa, anem tots agobiats i al final, quan et pares a pensar i quan vius potser en un poble més petit, tens més aquest temps, no?, de pensar en la felicitat i de pensar en altres coses que no pas tot que vagi tan ràpid, no? Doncs seguirem pendents d'aquest estudi, de com avança aquest estudi que heu fet sobre la felicitat i doncs parlarem de que no costa gaire i també ens anirem plantejant en el dia a dia si realment és així. Sara Miñarro, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
Gràcies a tu.
I ara volem parlar amb l'Ingrid, que és una professora que viu a Finlàndia. Amb ella volem parlar entorn d'aquest debat que s'ha generat de la felicitat, de si la gent que viu a aquests països és més feliç o menys que els que vivim, per exemple, a Espanya. I amb ella volem parlar, bàsicament, de com és la vida allà, sobretot amb tant de fred que fa. Ingrid, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, diuen que Finlàndia és un dels països on la gent viu més feliç, on la gent és més feliç, i, clar, tu ho podràs comprovar. Has viscut a Espanya i ara vius allà. Quines diferències trobes? Com et sents? Creus que és així?
Bé, doncs jo no crec que amb el tema de la felicitat, quan es parla amb el tema d'aquest article, no crec que sigui com a que aquí, pues, estan com molt contents o són com molt vitals i molt expressius, sinó que tenen unes necessitats i gaudeixen d'un benestar per mi molt destacable, i crec que és això al final el que els acaba fent més feliços. I crec que en aquest cas sí, tenen un benestar i és molt notable, és un país amb el qual es viu molt bé, sí.
Perquè tu, Ingrid, abans d'estar a Finlàndia, on vivies?
A Barcelona.
A Barcelona ciutat,
sí.
No?
Sí.
Mm. I com és que vas decidir fer aquest canvi? Perquè, clar, vulguis o no, és un canvi radical, no?
Sí. Doncs, mira, jo estava a la llista d'interinatge, estava a la borsa de mestres de Barcelona, i una mica cansada de rodar per escoles i de la inestabilitat que comporta, doncs vaig decidir apostar per un país on, en aquest cas, l'educació és puntera, i també que em pogués portar unes oportunitats que potser en aquest moment a Catalunya no estava gaudint, i vaig decidir apostar per marxar, sí.
Uh-huh. I com va ser començar la vida allà?
Doncs mira, és una mica també el que explico al meu Instagram de Vibrant Ben Fort. Va ser, bueno, no sé com descriure-ho. Jo diria que curiós i molt positiu. Quan vaig arribar aquí encara era l'estiu, i perquè aquí es comença el curs a l'agost, i va ser com un canvi, bueno, doncs, paulatinament. Molt positiu, el considero.
I el fred, el clima, com el portes? I com el vas portar també al començament?
Doncs el vaig portar molt millor del que m'esperava. Aquí també el clima no és només el fred, també és la neu i tot això, i també fa que quedi com un, no sé, és un paisatge com molt de conte d'hivern i com clar, molt nadalenc. El portava i el porto bastant bé. Al final amb roba, i si vas ben equipat, doncs no passes fred. Sí que ara que ja s'hauria de començar a acabar, que comença la primavera i que encara estem, que estem com a 0 graus, i és allò que ara sí que es comença a fer pesat, ja portem com molts mesos, no?, amb la neu i amb aquest temps. Clar. Ara sí que ja tinc ganes de que s'acabi, però molt bé. En general l'he portat, si vas preparat.
Clar,
no és massa problema.
És un paisatge de pel·lícula, no?, de conte, com tu comentaves, però clar, per la gent que viu allà ja estan més que acostumats, no?, per ells suposo que no deu fer quasi ni fred.
En segons com, sí, perquè... Sí, exactament, doncs això, sí, estan acostumats. Per ells és el pa de cada dia, tant el fred com la fosca a l'hivern, sí.
Clar, pot ser que no ho notin tant com els turistes, per exemple, que venen de fora, o tot i així el pateixen?
Home, doncs mira, jo això és una cosa que els vaig preguntar directament amb ells, no? Quan fa tan fred, jo els deia, per vosaltres, clar, això no deu ser res. I em diuen que sí, que per ells també és un rotllo, tant el fred com la foscor, és igual que per nosaltres quan fa calor a l'estiu, no? Que yeah, per molt que vivim en un país calorós, doncs quan fa calor la suem i no ens agrada, i és un rotllo igual, no? Pues per ells és el mateix amb l'extrem del fred.
Sí, clar, sí. Clar, vulguis o no, deu ser una mica incapacitant a l'hora de fer coses, no? També potser la foscor,
sí,
el paisatge, clar.
Sí, tot és molt indoor. Quan és aquests mesos d'hivern, quasi no trepitges al carrer, la veritat. Sí, sí.
I com és ser professora a Finlàndia? Com canvia l'educació, els nens, les nenes? Com és fer les classes?
Bueno, doncs aquí tenen un altre tarannà, tenen una altra manera d'entendre l'educació. Jo les coses que més m'han cridat l'atenció són el tema de passar molta estona pues, fora de l'escola, passar molta estona com més a l'exterior, a la natura, i en el meu cas infantil, sobretot tot aquest tema de l'autonomia, de saber fer les coses per ells mateixos, no? Vestir-se, menjar, treballar més les habilitats socials. Aquí s'entrenen amb coses, pues, no sé, més de base, no?
Clar.
Més que potser continguts curriculars que sempre arriben més tard. És això el que jo diria més diferencial.
I tornes a Barcelona en alguna època de l'any? Et pots escapar en algun moment?
Doncs per vacances de Nadal, per vacances d'estiu. Sí, aquest és el meu primer any, encara estic mirant una mica veure quin és el millor moment per venir, però sí. Al final es resumeix amb això.
Tot i això, segueixes volent viure a Finlàndia? Creus que estàs molt millor allà, que ets més feliç, podem dir?
Sí, jo estic d'acord amb l'article, estic més feliç. Jo no sé si em quedaré aquí per tota la vida, ni molt menys, perquè no és mai no, però uns anyets més, per pocs que siguin, sí, sempre bueno, hi ha temps a tornar.
Clar, jo vull anar a Finlàndia, però de viatge, o sigui, això... sí que és cert que ho vull fer, però a viure em costaria potser una miqueta més. Però vaja, Ingrid...
Bueno, també està bé.
I tant.
Sí.
I és una experiència que t'emportaràs, tornis o no, segur de per vida. O sigui, és increïble, i poca gent té l'oportunitat de fer-ho, també.
Sí, jo us animo molt a tothom que em pregunte i que em segueix a sortir de Catalunya, perquè, bueno, Espanya, el que sigui, no? Sempre es pot tornar i jo crec que val molt la pena veure altres maneres de fer les coses.
Doncs sí. Ingrid, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva aventura i la teva experiència com a professora a Finlàndia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé.
La gent que viu a pobles petits i aïllats està acostumada a haver de fer quilòmetres per absolutament tot. Anar a la farmàcia, a mirar roba, a visitar el metge o activitats d'oci, com per exemple anar al teatre. Una situació que els obliga o bé a agafar sempre el cotxe o a dependre constantment del transport públic si és que n'hi ha. Volem parlar amb el Moja, un mestre rural, és professor de pràctiques a Llers, a Girona, a l'Alt Empordà, i el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història, com és el seu dia a dia i quina és l'excursió que fa per anar al seu lloc de feina. Moja, molt bon dia.
Hola, bones.
És així, oi?
Exactament, sí, sí. Tant per anar a la universitat com per anar a l'escola, en el centre de pràctica d'on estic, he de recórrer alguns quilòmetres, sí. Sobretot per anar a la universitat.
Clar, tu vius a Llers, a Girona, a l'Alt Empordà, no? I fins a on t'has de desplaçar? Fins on has d'anar?
Actualment, per anar... jo visc en un poble, que és el Sant Llorenç del Muga, i per anar al centre... on realitzo pràctiques he d'anar fins al poble de Llers i per anar a la universitat he d'anar fins a la ciutat de Girona.
Més o menys, quan diries que trigues anant i tornant?
Són a uns 70 quilòmetres, he d'agafar tren, seria una... anant i tornant serien aproximadament unes 2 hores i mitja.
Unes 2 hores i mitja. Vas en transport públic, no?, com comentes, i suposo que era l'única opció que tenies, no?, per tal de poder anar a la feina, estudiar... No hi havia res més a prop ni més fàcil, no?
No, exactament. A més, era l'opció més econòmica i més viable per la meva situació.
Mm-hmm. Clar, quan vius en un poble així, no?, a un micropoble que es diu... Per qualsevol cosa necessites doncs, el cotxe o el transport públic per desplaçar-te. I et tornes també, pot ser, una mica més previsor, oi?
Sí, sí, sí. Malauradament, el fet de viure en un poble t'obliga a gestionar els horaris, ja que el transport públic és escàs. Suposo que també a les empreses no els surt gaire rentable el fet de posar moltes línies de bus o de tren. És per això que has de gestionar molt bé l'horari, sobretot a l'anada i la tornada. I tu t'obligues això, a ser més autònom, a gestionar-te el temps, i sí, sí, sí.
Exacte. Suposo que portes tota la vida vivint al mateix lloc, no? És així?
Sí, sí, exactament.
Sí, perfecte. I clar, de petit, anar a l'escola seria més o menys doncs, el mateix dilema, no?
Sí, sí, sí. Per anar a l'escola... Per sort, disposava de servei de transport escolar que em portava des del poble fins a l'escola o bé des del poble fins a l'institut.
Mm-hmm. T'hauràs acostumat... Ara, sí, digue'm.
Ara sí que la veritat que la dificultat és més notable, el fet de desplaçar-se fins a la universitat, perquè ja obliga a fer transbord amb el cotxe, amb el tren, i és més difícil de gestionar els horaris, sí, sí.
Clar, t'hauràs acostumat amb tots els anys que portes fent desplaçaments, però tot i així encara deu cansar, no?
Sí, sí, sí. Sobretot el fet de despertar-te aviat, de tornar tard a casa, és el problema que patim en el nostre dia a dia. Mm-hmm. Que gairebé surts a les 6 del matí i no tornes fins a les 11 i mitja de la nit.
Déu-n'hi-do.
I per estar amb els familiars i tal és una mica complicat.
Fins a les 11 de la nit no arribes a casa tot el dia fora i pràcticament arribes a casa que ja has de tornar a marxar.
Exacte, sí, 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 sí. És arribar, dutxar-se i dormir i tornar-se a aixecar gairebé, sí, sí, sí.
I en algun moment t'has plantejat canviar de poble, anar-te'n a algun altre lloc, anar a la ciutat...
Em vaig plantejar el fet d'anar a viure a Girona, per exemple, però també l'opció més viable econòmicament era això, ja que els trens, gràcies al bono aquest de trimestral, uh-huh, doncs em permet que l'opció més econòmica sigui aquesta.
Doncs, Moja, professor de pràctiques, espero que la teva feina t'estigui anant molt bé, segur que sí, i que si hi ha algun nen o nena que ha de fer trajectes tan llargs, tindran segur a la persona de referència a la que preguntar-li. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos els teus trajectes i la teva situació. Gràcies.
A vosaltres, i gràcies per tractar aquests temes. Que
gràcies.
Vagi molt bé.
Continuem d'aquí no res per parlar de les perruqueries i de la situació en la que es troben ja des de fa un temps.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, anda. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el café Marcilla de 40 cápsulas, las compatibles con Nespresso, o como en todos los caldos y cremas de Aneto, los que te gustan. Y los puedes combinar como quieras. Aprovecha, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra. A Mar Puerto.
Com estan les perruqueries? S'han pogut recuperar després? Mil perruqueries han hagut de tancar després de la pandèmia. El sector de la imatge personal encara no s'ha recuperat i dels 50.000 salons de perruqueria i estètica que havia oberts al març del 2020 han sobreviscut menys de 35.000, és a dir, més de 15.000 no han tingut més remei que tancar. Avui, sobre el tema, per parlar de la situació de les perruqueries, en parlem amb l'Antonio Arjona, que és el president del Gremi de Perruquers de Barcelona. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Claro, hablamos de una situación preocupante, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia hacia aquí. Y no sé cómo lo veis vosotros desde el gremio, pero supongo que preocupa, ¿no?
Sí, bastante, bastante preocupa el tema de las peluquerías, porque en teoría nosotros, a través de nuestro gremio, sí que es verdad que hemos notado mucha bajada. Y bueno, se está hablando efectivamente, como tú has dicho, de un 50% aproximadamente, pero sí que la remontada ahora ha habido un poquito que puede ser un 5, puede ser un 10, indiscutiblemente, pero eso no es suficiente. O sea, una remontada de una peluquería después de una pandemia con todo lo que cayó, pues se ha perdido porque hay quien no puede aguantarlo por alquileres caros. Yo tengo pues incluso de cadenas que han plegado, pero cadenas con bastante personal. Uh-huh. Y las que no, pues han quedado con mucho menos personal. Y entonces es imposible aguantarlo esto después de la pandemia. Claro, la recaudación que antes tenía, por ejemplo, 180 millones de euros, a lo mejor se quedan 150 o menos. Y esto pues representa que ahí se pierde más del 20%, claro.
Ya. Yeah. Además, también las visitas a los centros de peluquería se han reducido a la mitad desde el año 2019, y claro, sí, cada vez hay más gente que se lo hace en casa, ¿no? Hay gente que recurre más a cortarse ellos mismos el pelo, a hacerlo en casa para que les salga más económico, y en este caso pues perjudican a las peluquerías, ¿no? También.
Sí, esto es una cosa que sí que lo hemos notado, nosotros mismos lo notamos, que después de la pandemia, o sea, cuando la pandemia, la clienta que venía, o el cliente, pero sobre todo las mujeres, ¿no?, que venía a peinarse cada semana, se lo tenían que hacer en casa. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella venía, ya dice, bueno, ya me da igual, ya pasaban del tema. O sea, que igual en vez de venir una vez a la semana, ya te venían al mes, o incluso los tintes de ese mes, muchos se lo han dejado el cabello blanco, natural, ¿no?, tal cual grupo tiene. Esto representa que si vas por la calle, yo me doy cuenta de que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible, no? Pues sí, tienen el cabello blanco, que no es que se les vea feo, ni no deje de cuidárselo, pero ese tinte que se hacía muy a menudo a esas mechas, esos colores, pues indiscutiblemente se han perdido, y aunque se haya remontado un poco, porque siempre pues se intenta remontar, pero las pérdidas siguen siendo mucho todavía. O sea, que tú me estás hablando del 50%, y sí, si no tenemos el 50%, el 40% está perdido seguro.
Uh-huh. Y también una de las cosas que se nota es que la reducción de la frecuencia con la que se acude a la peluquería provoca también que cuando van a la peluquería, cuando llevan ya mucho tiempo sin ir, pues aún se tienen que hacer más cosas, ¿no? Y al final el precio sube, pero tampoco os ayuda muchísimo a la hora de poder remontar, ¿no?
No, porque mira, ahora uno de los factores que hay es que llegan a peluquería, si tienen que hacer más cosas, se hacen menos, eso para empezar. Antes llegaba un labial, llegaba la ceja, las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hoy hay muchos puestos de manos y a lo mejor por ahí también pues se hacen bastantes, ¿no? Pero sí que es verdad que llega y a lo mejor dice, no, el pelo no me lo seque, te pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces el cabello no quieren que se lo seque. Si se ponía un producto para que espuma, etcétera, etcétera, para que ese peinado fuese más mejor, eso se ha perdido, pero mucho, ¿eh? No, ya me lo seco, me da un poquito al aire y ya la. Entonces, claro, esos son servicios que se van perdiendo y, uh-huh, y incremento que el salón no los coge, ¿no?
Exacto. Y una consecuencia también derivada de este problema es la proliferación de los servicios de peluquería a domicilio, ¿no? O los centros clandestinos que también se hacen en casa de un peluquero, en este caso. Hablamos también de gente que por cuenta propia pues va a peinar a la gente en su casa, que monta, por ejemplo, su centro en su misma casa también. Antes tampoco pasaba esto, ¿no?
Sí, esto está ahora muy de moda también, porque te voy a poner un ejemplo. Y yo no es que esté en contra de ayudas o que se den las personas, hay que ayudarlas, pero hay que ayudarlas para que se trabaje y para que se produzca. Si damos ayuda, por ejemplo, una persona se queda en paro o es peluquera o se ha jubilado, yo qué sé, mil historias, ¿no? Y esto hace que va por las casas, automáticamente no deja de hacer un fraude y al mismo tiempo está quitando un trabajo a los salones de peluquería. De esto sí que hay bastante, pero claro, si llega la persona y dice, bueno, es que yo no tengo trabajo y qué tengo que hacer, pues claro, si no tiene trabajo tiene que comer, ¿no? Pero esto sí que hay mucho, y unas que no lo tienen en casa y otras que van por las casas, es igual, claro. Como tú dices, ahí sí que hay bastante, sí que es verdad, sí hay bastante, y bueno, ¿que tienes que denunciarlo a uno por uno? Pues no es la administración la que tiene que controlar un poco también.
Exacto, es muy difícil de controlar estos casos, pero ¿qué es lo que pedís vosotros? ¿Qué es lo que reivindicáis?
Bueno, nosotros lo que estamos reivindicando, uno de los temas es este, ¿no?, que se controle un poco más este sector de peluquería o de gente que bueno, que es lo que estamos hablando, que se le da una ayuda y entonces, pero eso es, ya no digo la peluquería, ¿eh? Uh-huh. Puede ser en cualquier otro tipo de profesión, ¿eh?
Sí.
O sea, estamos hablando de la peluquería, pero es que aquí entre todas, ¿no? Y lo que sí que se reclama, una de las cosas que estamos reclamando es una bajada del IVA.
Exacto.
Que esto no hay manera de conseguirlo. Y para que la peluquería pueda tirar mejor. Y también una de las cosas que se reivindican es que cuando hay, por ejemplo, pues gente que está aprendiendo, ¿no? Un aprendiz, eso se tiene que tener una ayuda de fiscales para que esa persona pueda formarse. Si esa persona va a cobrar igual que un oficial o va a cobrar o el seguro que te sale casi igual, pues no lo metes. Eso está claro, no lo entra. O sea, que entonces te van directamente al oficial. Y la prueba está que los buenos oficiales en las peluquerías, como puede ser, restaurantes, cocineros, etcétera, faltan, ¿eh? Y tú dices, ¿cómo es posible si el sector está caído? Bueno, pues los buenos profesionales se buscan.
Claro. Cada vez hay menos gente, ¿no?, que quiere dedicarse también a este sector.
Bueno, antes las peluquerías, yo por ejemplo, pues mis hijas no han querido seguir el negocio, pues ya está, eso se ha perdido, pero no es que sean mis hijas, puede ser el hijo de cualquier otro peluquero profesional. Que me acuerdo que en el gremio se venía y venía el hijo, pues venía el primo, y si no el primo, el amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, ya no lo hay. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que los negocios, pero ya estamos hablando de todo el sector, no de la peluquería, es que los jóvenes no quieren negocio, no se quieren sacrificar por un establecimiento de estar encerrado. Ellos quieren su estudio, su empresa, moverse, ser libre y bueno, y que la vida les sonría. Y claro, es una pena porque si pierde un sector de profesión que es manual, no se gana lo que se tiene que ganar, y no me extraña que la gente pues no lo quiera, porque no se gana bien, no.
Y el futuro, imagino, visto lo visto, que tampoco lo veis muy bien, ¿no?
¿El futuro de qué? ¿De la remontada?
De la remontada, si veis que es posible esta remontada.
Esto, mira, ahora tal con el sistema que está viendo de peluquerías que se montan de cualquier manera, y en esto que estamos hablando, que los jóvenes, de los padres, los padres, sí, efectivamente, que tienen hijos y no se quieren quedar los negocios, estos son negocios que se van plegando. Y además la prueba está que hay negocios que de gente que se jubila, si no se jubila, los traspasan, y sí que hay algunos que, claro, que se traspasan, pero ya la gente no los quiere. Y cuando tú ves que hay un salón que se cierra, dices, pero bueno, el sitio este no es un sitio malo, es un sitio bueno, ¿no? Porque más o menos está bien posicionado. Y te das cuenta que está cerrado, algo falla. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, pues que falla, pero en este caso la peluquería, como puede ser mucho otro tipo de negocio, ¿eh? Uh-huh. Y esto pues es que la juventud no quiere seguir el patrón de los padres o de los familiares que estén. Y el que sigue es porque, bueno, porque en teoría o le gusta mucho, 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 o no, porque tampoco se vaya a ganar la vida muchísimo mejor. En teoría, si está bien posicionado, pues sí, se la puede ganar la vida, pero sí que cuesta mucho, ¿eh?
Uh-huh. Pues Antonio Arjona, presidente del Gremio de Peluquerías de Barcelona, muchísimas gracias por hablar con nosotros y ojalá esta remontada sea posible. Gracias.
Bueno, pues nada, gracias. Y bueno, es una pena que estas 250.000 familias que viven del sector de la peluquería, que cada día se baja más, pues a ver si es posible que se vuelva a remontar, si no a esa cantidad, un poquito más.
Pues sí.
De lo que ahora actualmente tenemos.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros. Chao. Adiós.
Una petita empresa ha trobat la manera de convertir la llana, considerada actualment un residu, en matèria prima per fer productes artesanals amb molt bona sortida al mercat, també a l'internacional. Està a capdavant-ho el Ripollès. Es diu Ovella Lab, dedicada a l'elaboració de productes tèxtils, com per exemple jerseis i gorros, i el seu cofundador és en Roger Vila, amb el que hi parlarem ara mateix. Roger, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'Ovella Lab i sobretot de la llana, no? D'aquesta manera de convertir la llana. Per què veu escollir aquest producte?
Bé, després de mirar diferents possibilitats, ens vàrem adonar doncs, que la llana ens rodejava, perquè vivim a la zona del Ripollès, a Can Davano, i tenim la botiga Camprodon. Llavors vam veure que hi havia molts, molts pastors que tenien ovelles i que ens explicaven, coneguts, que tiraven la llana. I llavors ens vam decidir doncs, anar per la llana, a utilitzar la llana.
Mm-hmm. Tot això va ser arran de viure al Ripollès i de veure també, sobretot, que la llana actualment està considerada com un residu, no? Fa molts anys que teniu Ovella Lab, aquesta empresa?
L'empresa Ovella Lab existeix només fa un any i mig, però abans tot neix a partir d'una aplicació de mòbil que vam fer per patrons. Tota aquella persona que volgués fer-se un jersei, doncs a través de la nostra aplicació es podia fer un patró, baixar-lo, descarregar-lo i fer el jersei. Però això no era suficient, ens semblava que era molt fred, no hi havia contacte directe amb els clients, i llavors, després de donar-hi moltes voltes, vam decidir doncs, començar aquest projecte d'Ovella Lab amb la llana local, anar a recollir la llana, llavors seleccionar-la, rentar-la, cardar-la i finalment filar. O sigui, intentem fer tot el cercle, no?
Clar, ho feu tot vosaltres.
Sí, tot. Ara mateix, ara fa uns minuts, doncs, estàvem al taller rentant llana i per després poder cardar-la un cop neta i filar, finalment. I llavors, un cop tenim el fil, ja dividim la llana en el que seria troques per vendre, o bé ja fer jerseis, gorros, bufandes, peucs, mitjons, tot el que es pugui.
I quan trigueu, més o menys, quant temps esteu per fer, per exemple, una peça de roba?
Una peça de roba, bé, sempre ens ho demanen, no? Quan venen a la botiga, ostres, aquest gorro... Si no comptem la part de selecció i netejar la llana, un gorro pot tardar 6 hores d'elaboració.
És poc, podem dir, no?
Bueno, sí, perquè tenint en compte que, esclar, l'hem de pentinar, la llana, unes quantes vegades. Llavors, filar serien 2 hores... 10 minuts, aproximadament, tenir i finalment fer el gorro, sí. No, no és excessiu, diguem-ne.
Sí, sí, em pensava que diríeu dies, jo què sé, 4 dies, 4 o 5 dies, però 6 sí. hores, 6 hores sí, és molt ràpid. Sí.
El procés més lent i feixuc és el tema de seleccionar la llana i rentar-la, perquè aquí sí que necessitem moltes hores. Moltes hores, la llana és molt bruta perquè nosaltres el que fem és esperem la trucada dels pastors i quan estan esquilant nosaltres anem amb el cotxe, carreguem la llana tal qual, com surt, i llavors la portem a casa. Aquest és el procés més feixuc, seleccionar-la, separar-la per colors i rentar-la. Aquest sí que són moltes hores de feina.
I tot ho feu manualment?
Sí. Tot ho fem manualment. La filadora és una filadora manual que va amb uns pedals, amb els peus. La cardadora també és manual, és una màquina petiteta, aquesta per pentinar, perquè ens entenguem. I el triat de la llana i el rentat també és manual. Sí.
I podem dir que els clients valoren, no, tot això, que al final és un producte apreciat pel consumidor i aquesta feinada que feu des d'Ovella Lab, doncs al final està ben considerada, no?, i està ben valorada per tots els clients que us venen a comprar, no?
Sí, la veritat que aquesta és la part més agradable, que un cop tens el gorro o els guants o el buf fet, que la gent ho valora i entenen la feina, no?, la feinada, com tu dius, de fer-ho. Aquesta és la part més agradable, que els agraden els colors, les formes, també valoren que són peces úniques, perquè cada gorro, cada guant és irrepetible, absolutament.
Clar. I al final, també és una de les coses que ens ha portat la pandèmia, podem dir, no? Aquest producte de proximitat, més fet a casa, i que al final, doncs, també el preu, imagino que deu canviar, no?
El preu canvia, però no tant. Hi ha clients, hi ha gent que se sorprèn quan compara preus amb altres marques internacionals, que en realitat quan parlem de qualitat tots els preus pugen. Si volem un anorac de qualitat per pujar munt, també costa molts diners. I en realitat els preus no, jo crec que no excessius, no ho són excessius. Tenint en compte la feinada i com deies, el tema de la pandèmia també ha canviat molt la mentalitat. La gent busquem tots proximitat i conèixer, no? Conèixer el productor, qui fa els objectes, en aquest cas artesans. Perquè nosaltres, per exemple, podríem perfectament, en el moment de compra d'un gorro, trucar al pastor, i diria, sí, doncs efectivament han vingut a mi a buscar aquesta llana, no?, que esteu comprant, per exemple.
I què diríeu que és, per exemple, el repte més complicat amb el qual us heu trobat a l'hora de començar tot aquest projecte, a l'hora de començar a fer també aquesta llana, aquesta roba de proximitat? Al final suposo que deu tenir tots els moments bons, però també difícils, complicats, no? I agafar la confiança de la gent en aquest cas, doncs tampoc deu ser cosa d'un dia.
No, costa perquè, és clar, estem tots estem acostumats una mica a ser cauts, no?, a vigilar molt el que ens diuen, les etiquetes, no ens fiem gaire, sobretot el tema de la roba. I al principi, és clar, hi havia una certa desconfiança, dir, ostres, aquests diuen que tot és de proximitat, però vés a saber, no? L'etiqueta posa una cosa, però llavors no, ja veuen a través d'Instagram i vídeos que fem que realment és així, i és el que et deies, que els mateixos pastors i grangers venen a la botiga donant-nos el contacte per la següent esquilada, no? Perquè la veu corre i les notícies corren i llavors saben que realment ho fem, que els hi recollim la llana amb ells. Clar. I llavors també el client també ho sap.
Mm-hmm. Es feu partíceps de la vostra feina al final.
Clar. Mm-hmm. Clar. Tothom hi participa. Aquí els pagesos es treuen de sobre, per dir-ho d'alguna manera, la llana, i nosaltres li donem valor, i també, com altres artesans, busquem també sortides noves, modernes, també, a la llana.
Clar, clar. Dura molts anys, per exemple, una peça de roba de llana? Té bona qualitat, la durada pot durar, per exemple, tota la vida, dient-ho així, a grosso modo, no?
Sí.
És un producte que actualment, doncs, també en el dia a dia, no?, amb la feinada que fem al dia a dia, a l'hora de rentar, per exemple, la roba, es manté bé amb el temps?
Amb el temps, la llana sí, la llana si es cuida i es vigila, sobretot a l'hora de rentar, la llana pot durar molts, molts anys. Els gorros sempre ho diem. Si aneu amb cuidado, si vigileu, a l'hora de rentar, sobretot, aquests gorros, aquests mitjons, poden durar molts, molts anys. Molts anys. L'únic que té la llana, o els productes naturals, que hem de vigilar molt a l'hora de rentar, que és amb aigua calenta, o sigui, rentadora, no es pot fer, per exemple. No. És per això que quan algú compra el nostre producte sempre donem unes instruccions extres perquè ho tinguin en compte. Tot s'ha de rentar a mà, un límit de graus, i a l'hora de penjar, perquè s'aixugui, també ha de ser pla. Per exemple, la llana, si és llana natural, no es pot penjar, diguem-ne, l'estenedor.
D'acord. I quins són els clients més especials que teniu? Per exemple, que ve més gent gran, més gent jove, per exemple, nens petits també, no?, que abrigadets, per exemple, amb aquests gorros, doncs ara amb el fred que ve aquests dies, doncs també deuen estar molt bé. Quins són els clients que més acostumeu a tenir?
De fet, un dels moments en els quals doncs celebrem haver obert és que realment tenim amb clients de totes les edats. Des d'acabats de néixer, que, per exemple, els pares els hi fa gràcia doncs comprar uns peucs o un gorro, pel nen o la nena acabat de néixer, fins a avis, que ens compren doncs bufandes i gorros, jerseis també per encàrrec que ens fan. La part que ens ha fet més gràcia és que tenim també clients internacionals. Aquest Nadal, per exemple...
Això t'anava a comentar, sí.
Hem tingut molts clients dels Estats Units, que bé, estaven aquí de turisme, i també de Corea, per exemple. Els coreans són gent molt simpàtica i realment fa molta gràcia, no?, que un coreà compri els productes que fem.
Clar, això mateix t'anava a comentar ara, no?, per parlar sobre el tema d'aquests clients més especials, podem dir. Clar, donar el salt i que també tingui aquesta importància, no?, o aquesta transcendència a nivell internacional... No és poc ni molt menys, no? En aquest cas, clar, que vinguin aquí a Capdavanol, no, de vacances, a fer turisme, per exemple, i s'apropin a una botiga així de petita, no, de barri, podem dir, entre cometes, no, així de proximitat, a l'hora de fer llana, suposo que els deu haver sorprès, els deu haver cridat l'atenció. I què és el que us deien més aviat? Us compraven el producte, però per què s'interessaven més?
S'interessaven més perquè, clar, què passa? A la botiga de Camprodon, allà també filem i cardem en directe. Llavors, esclar, les famílies, els nens o la gent gran, la majoria no han vist mai una filadora i una cardadora funcionant, no?, de manual. I llavors entren amb la curiositat de saber què estem fent, i llavors se n'adonen, no?, de que fem... tots aquests productes, i acaben, no?, acaben comprant sabent de qui ha fet el producte, no?, que surt de les nostres mans. Llavors, jo suposo que és per això, no?, que en un ambient tan maco com Camprodon, amb el pont, no?, tothom fent-se fotos, llavors passen davant la botiga i diuen, ostres, aquesta botiga està plena de llana, donem un cop d'ull a veure què hi fan, i llavors veuen que estem filant i cardant allà en directe.
Mm-hmm. Anem a veure què és el que fan, no? Això és el que volíem veure.
Què fan exactament aquestes persones, no?
Així és.
Aquí assegudes, amb aquesta màquina estranya,
sí.
Anar estirant.
Sí. Tota una experiència, al final, no? Era com una espècie de taller i també visual per tots ells. Doncs, sí. Roger Vila, cofundador d'Ovella Lab, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra feina, que és el que feu. També, fent roba de, o productes de llana de proximitat, però també adaptant-se moltíssim a la gent jove, a les noves tecnologies, perquè teniu, per exemple, l'Instagram, teniu també una web, no? Si no m'equivoco.
Sí, o sigui... tenim una botiga online. Sí,
exacte.
Exacte. Avui en dia, sense aquests productes, diguem-ne, no pots tirar endavant, no? La part tecnològica ha d'existir. Sí,
exacte.
Sí.
Exacte. Barregeu aquesta tradició, aquesta manera més tradicional de, per exemple, fer productes a mà, manualment, amb també la part més digital, que en aquest cas doncs, el contrast fa que us estiguin anant molt bé com està passant actualment. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
I ara volem parlar amb el Josep Anton Ortiz, que és pagès de Torrebesses, al Segrià, i que ha presentat un oli que ha produït de les oliveres que cultiva amb música i amb un resultat, diu, molt beneficiós. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica com influeix aquesta música a les plantes i a l'oli, concretament, i com és que té doncs, aquesta afició, d'on li ve. Sobre el tema parlem amb ell. Josep Anton, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, el primer que llegim de tu és oli cultivat amb música. Això ja crida moltíssim l'atenció. I el primer que volem saber és en quin moment et planteges o penses que això pot ser útil, no? I que pot influir en la qualitat de l'oli, en aquest cas.
Bé, jo crec que caldria situar-se a Torrebesses, que és un entorn especial, és un poble que té moltíssim patrimoni, i dona la casualitat que aquí, a Torrebesses, hi ha la finca, la torre, on vivia l'il·lustre Emili Pujol, un músic internacional, una persona amb habilitats especials de la guitarra, que tots coneixem, i ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Bé, dona la casualitat que, bueno, ens vam enterar i vam arrendar aquesta finca per 20 anys, no? Clar, allí on vivia Emili Pujol, la veritat és que ens semblava que no sé, que havíem de rendir-li un homenatge, no? El paratge és preciós, és una vall molt bonica. I vam decidir, ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar, pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també, pues, algunes cantants i cantautors que són especials per nosaltres, com, per exemple, la Montse Castellà, que és una noia que pues, ens agrada molt sentir-la, no? I altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita, ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix. I així, bueno, crec que hem arribat pues, en un producte molt, molt, molt especial.
Mm-hmm. I quins canvis heu notat, per exemple?
Bé, nosaltres els primers canvis els vam veure a les plantes, no? La reacció de les plantes, nosaltres, a veure, és el sisè any, la sisena collita, aquest any ja és la certificació en ecològic, i el que veiem és a les plantes un estat especial, vull dir, ho notes. Els pagesos notem quan les plantes estan bé, sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I veiem pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara que hem cosechat, hem fet la primera premsada, la vam fer el 14 d'octubre, i Josefina Aran, que és la catadora venint de l'insoficial del departament. L'ha aprovat, i juntament també amb amics i amigues seues, ens diu clarament que és un oli diferent. Un oli que no té defectes, que té unes qualitats que ressalten. Per exemple, dir una anècdota, no? Té sabors d'avellana, que no és normal en un oli, no? Sí. Es noten coses, no? Aromes, olors... crec que val la pena provar-ho. A vegades les forces molen explicar un producte que esteu i algú pot pensar que, evidentment, que estàs dient pues, totes les excel·lències, no? Però jo crec que s'ha de provar i realment veure si les persones noten també aquest fet, no? Aquest fet especial, diferent, exclusiu, que ningú té a les Terres de Lleida. Mm-hmm. Per tant, us convido a provar-lo.
Clar, tu mateix dius que les plantes, tot i no tenir orelles, senten la música i és a través d'una ona física que viatja per l'aire i que doncs, la poden detectar, que els resultats són ben visibles. Llavors, clar, hi haurà gent que pensarà, ostres, això no és possible, no sé què... Però tu assegures que sí, no? Que els resultats són molt beneficiosos i que realment és així, que noten la música, i en aquest cas, com deies, una música més aviat clàssica, no?
Bueno, suau, agradable als oïdos. Pensem que les plantes, evidentment, no tenen sistema nerviós, però sí que actuen per vibracions. Hi ha publicacions, La vida secreta de les plantes, no és un llibre que s'ha fet molt, i estudis, sabem que la música... és beneficiosa per els animals, les vaques, les gallines, evidentment, les persones ens encanta, però sí que és cert, hi ha estudis molt clars i molt concrets, que una música agradable, una música de Mozart, sí que és una planta ornamental, i la veritat és que és espectacular. Si assíduament ho fas, ho notaràs, al igual que si fiques una música estrident, sirollosa, amb molt volum, pots arribar a carregar-te una planta. I és molt clar, el que passa és que de vegades no parem a fixar-nos en aquests detalls, no? Uh-huh. Però és cert que la música el que ens està donant és un producte que jo penso que té una mica de, el que diríem, ànima, no? Té una personalitat pròpia i jo el que us emplaço és a provar-lo, perquè a vegades les paraules, com deia abans, se les emporta bé, no?
Exacte.
Però que per tant, proveu-lo i després parlem.
Tant de bo el puguem provar. Quantes ampolles has pogut fer fins ara, més o menys?
Sí. La finca és gran, té 31 hectàrees i mitja. El que hem fet és una primera premsada molt exclusiva, de 700.000 botelles, de mig litro. El preu de la botella són 15 euros, i la veritat és que el producte és igual. Després vindrà una altra collita, que és un oli, que serà un oli més madur, també de molta qualitat, i vendrà en garrafetes de llauna de 3 litros, no?
Uh-huh.
Bé, doncs jo crec que tindrem algo molt exclusiu i algo que serà diferent i a un preu més assequible. Per tant, ara podem aprofitar aquestes primeres ampolles i després anirem a la collita d'un oli més suau, més madur.
Exacte. Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest oli que amb tanta estimació fas, no? Perquè es nota que t'agrada el que fas i com cuides a les plantes amb aquesta música. Estarem encantadíssims de provar-lo, t'he de dir. Moltíssimes ganes ara, a més, després d'escoltar-te i que continuï així, que continuï aquesta música, no? Amb aquest oli tan especial aquí a Torrebesses, al Segrià, i que tothom vingui a provar-lo. Moltes gràcies.
A vosaltres, i que la música ens acompanyi.
Exacte, això mateix. Merci.
Adéu-siau. Adéu.
I d'aquí una estona volem fer ressò també dels problemes amb els quals es troba la gent que va amb cadira de rodes en ciutats com, per exemple, Barcelona i també en els seus habitatges.
Amb Marc Huerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Tiempo de Juego no solo escuchas el deporte, lo vives, lo sientes.
¡Viva el fútbol!
Este sábado, Atlético de Madrid-Villarreal, Valladolid-Real Madrid.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ahí está Yamal, prueba a tirar.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Uldina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Uldina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, a Mar Puerto.
Encarem la recta final del programa donant veu a un col·lectiu. Ho parlem aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar de que el 50% dels catalans tindrien dificultats per desplaçar-se en cadira de rodes per les àrees comunes de l'edifici en el qual resideixen, mentre que l'altra meitat tindria problemes per moure's dins del seu propi habitatge. Així ho recull l'informe La Veu de l'Accessibilitat, elaborat per la Fundació Mútua Propietarios, amb l'objectiu de mostrar el dia a dia de més de 2,4 milions d'espanyols amb mobilitat reduïda, dels que 270.000 són més grans de 65 anys. Unes barreres arquitectòniques que per un 64% dels catalans serien difícils de solucionar per la complicació que suposa per tots els veïns, d'acord especialment si la inversió en les obres d'adaptació supera els 2.000 euros per veí. Sobre el tema i sobre aquesta problemàtica en volem parlar avui amb la Cristina Pallàs, que és directora de la Fundació Mútua Propietarios. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema complicat, no?, amb el que normalment la gent no posa el focus, malauradament, no?
Bueno, sí, el tema de l'accessibilitat és un tema que hi ha molta feina per fer i que la societat, una part, coneix d'aquesta existència de que hi ha impediments arquitectònics i obstacles que obstacles que les persones amb mobilitat reduïda han de solventar, però realment no és plenament conscient de lo difícil que poden arribar a ser aquests obstacles. I és important, doncs, que aquestes accions de sensibilització resulten fonamentals per aconseguir una igualtat plena de drets entre les persones amb mobilitat reduïda i no.
Mm-hmm. Sobretot parlem de persones de la tercera edat, no?, a les quals els hi afecta això directament i poques opcions tenen, no?, com a solució.
Exactament, i més avui, que és el Dia Internacional de les Persones Grans. Perquè la mobilitat reduïda és un dels principals problemes de la tercera edat i no totes les comunitats ni les vivendes estan adequades. El fet de voler tenir o d'haver de tenir una vivenda accessible és una necessitat avui en dia que s'han de plantejar les persones per tenir un benestar en la seva època més sínior.
Clar. Com deu ser el dia a dia d'una persona que es troba en aquesta situació?
Mira, a la Fundació tenim diverses eines que permeten, doncs, posar-se a la pell d'aquestes persones. Una és una experiència immersiva de realitat virtual. I aquí pots veure que, per exemple, si et situes en una cadira de rodes, doncs no pots ni picar un timbre, ni obrir la porta des del carrer. No pots accedir a casa teva a través d'uns esgraons que hi ha a l'entrada, ni tens tampoc moltes vegades la possibilitat de pujar en un ascensor. Mm-hmm. Doncs aquests són alguns dels problemes entorn a la vivenda, però també hi ha molts problemes en l'espai públic.
Exacte.
Espai que, per exemple, i això és una de les coses que destaca l'estudi que hem portat a terme, perquè, per exemple, doncs és molt difícil travessar passos de vianants o moure's en transport públic i fins i tot caminar per les voreres, tant perquè no tenen l'amplitud suficient o perquè realment no estan en bones condicions. Sí, que hi ha molta feina a fer i, de fet, és una de les coses que suspenen els espanyols a l'hora i els catalans a l'hora de valorar els temes de mobilitat en el seu àmbit.
Mm-hmm. Parlàvem de l'habitatge, però com tu comentaves, en el dia a dia, no? Tant fer esport, viatjar, pujar al transport públic, fer la compra o traspassar el pas de vianants, gestos i moviments tan simples com aquests doncs es fan una muntanya, no? Per la gent que va en cadira de rodes. Creieu que la societat ajuda suficient quan en el dia a dia ens trobem, per exemple, amb una persona que va en cadira de rodes? O podríem fer molt més?
Podríem fer molt més. Hi ha moltíssima feina a fer perquè no tan sols en cadira de rodes, qualsevol persona que té un problema de mobilitat o que vas amb un cotxet, amb un nen petit, quan realment la vida et porta a una altra etapa, veus realment totes les mancances de l'entorn i la poca accessibilitat que tenen molts espais. I l'accessibilitat no hauria de ser un luxe, sinó que és una eina al servei de tothom, perquè tothom tingui la plena igualtat de drets i que puguin participar plenament a la societat, puguem veure un amic. I aquesta és una de les coses que realment més preocupen a la gent gran, perquè la soledat i la mobilitat millora, és un dels grans problemes i preocupacions de la gent gran o gent amb problemes de mobilitat, que és gairebé comparteixen els mateixos neguits, perquè millorar l'accessibilitat dels sèniors i de les persones amb mobilitat reduïda els hi dona una llibertat de moviment que fa que disminueixi aquest aïllament i els hi dona autonomia i llibertat i, per tant, la soledat.
Exacte. I quin missatge voleu transmetre, a part de les persones de carrer, no? del dia a dia, les persones que estan a peu, solucions que haurien d'anar més enllà, no? També?
Sí, bueno, el que és important, d'una banda, tant a nivell de construcció que ja...
Que s'habilitin els edificis. Doncs,
sí, exactament. Tant els nous ja gairebé tots ho tenen, però és important que s'habilitin els edificis, els espais comuns, perquè ja no depèn d'una persona, sinó que depèn de tota la comunitat, perquè s'han d'adaptar aquests espais comuns com una inversió estratègica de les diferents persones en diferents etapes de la vida que viuen en les comunitats de veïns. I al final això és només una cosa que guanya per guanyar qualitat de vida als veïns i influeix directament en el benestar de les persones.
Exacte. Doncs, Cristina Pallès, directora de la Fundació Mutua Propietaris, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar el focus en aquest percentatge, no, de que la meitat dels catalans, dels espanyols en general, tindria problemes de mobilitat al seu edifici si anessin en cadira de rodes, i no només al seu edifici, sinó també en el dia a dia a l'espai públic. Gràcies per donar-los veu i per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I ara ens preguntem en què gasten més els majors de 55 anys, si aconsegueixen, per exemple, estalviar, i també si canvien els comportaments i els hàbits de consum a partir dels 70 anys. Sobre el tema en parlem amb el Juan Fernández, que és el director del Centre d'Investigació a Genomics de la Fundació MAFRE. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de si los hábitos a la hora de comprar de los jóvenes es parecido o no al de la gente mayor de 55 años. En este caso, vosotros, a través de un estudio, habéis elaborado unas conclusiones, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que habéis visto y qué diferencias encontramos?
Sí, hemos elaborado el barómetro del consumidor senior, que este año ya va por la cuarta edición. El barómetro del consumidor senior lo que busca es precisamente hacer una radiografía de cuáles son las prioridades de gasto y de consumo de la generación senior, que nosotros situamos a partir de los 55 años, es decir, serían miembros de esa generación aquellos que han cumplido ya 55 años. Y en este cuarto estudio, pues lo que vemos es efectivamente cuáles son los hábitos de consumo, de ahorro y en general de la actividad que vienen realizando estas personas, distinguiendo en función de los temas por edad, ¿no? No es lo mismo una persona de 75 a 80 años que una persona de 55 a 60, ¿no? Y ahí lo que vemos es que hay elementos coincidentes con generaciones más jóvenes, alimentos y bebidas no alcohólicas es la principal partida de gasto de esta generación, seguido de vivienda y energía. Pero luego, claro, hay otras áreas, otras facetas de consumo donde no son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educación, pues los seniors dedican menos que los jóvenes. En el tema de salud, quizá los seniors dedican más que los jóvenes. Tienen sus propias pautas de consumo y lo que sí tienen, y esto es una conclusión interesante del barómetro, es un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro superior a lo que sería la media de la población.
Exacto. De hecho, en este informe analizáis esta capacidad de ahorro, su poder adquisitivo, y también, por ejemplo, el tipo de vivienda en el que residen o los hábitos tecnológicos que tienen, ¿no? Que cada vez sí que es cierto que están más adaptados, ¿no? A esta influencia de Internet que de unos años hacia aquí pues ha obligado mayoritariamente a los más mayores a adaptarse en tiempo récord, ¿no?, a estas tecnologías.
Sí, es uno de los capítulos que en los sucesivos barómetros que hemos ido publicando en los últimos años tiene, desde nuestro punto de vista, más importancia, más relevancia, ¿no? Porque vemos que año tras año el número de personas, el número de seniors que se incorporan a Internet va aumentando, ¿no? De hecho, con respecto al año 2022 se han incorporado a Internet 1 millón de personas mayores de 55 años más. Y esto viene siendo así los últimos años. Cada año, de forma natural, pues hay 1 millón de personas que empiezan a trabajar, digamos, empiezan a interactuar con Internet de forma habitual, ¿no? Y estos son datos que provienen directamente de Google. Nosotros el barómetro lo hacemos en colaboración con Google, ¿no? El barómetro se basa en una encuesta amplia sobre los hábitos de consumo de los seniors, pero también obtenemos información a través de Google de cómo interactúan y cuáles son las principales actividades, los principales usos de los seniors en Internet. Y la buena noticia es que ya un 73% del colectivo de mayores de 55 años, que en España superan los 16 millones de personas actualmente, ya están con una relación, digamos, cotidiana y sin problemas con Internet. Obviamente cambia ese tipo de relación según la edad, como decía al principio. Por ejemplo, en el segmento de edad entre 55 y 64 años, un 80% de las personas se manejan habitualmente en Internet. Sin embargo, entre 75 y 84 hablamos ya de un 30%. Y estos son datos, además, que están contrastados con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Claro.
Pero esa es una buena, es uno de los aspectos, digamos, que más nos llama la atención del barómetro, ¿no? la relación con la tecnología.
Claro, cambia muchísimo dependiendo de la edad, porque aunque hablemos de seniors, hay gente aún muy joven y después hay gente que es más mayor y que, claro, no están tan habituados a esta era de Internet, como comentábamos. También me llama la atención el ocio, la parte del ocio. ¿En qué gastan en dinero por lo que respecta al ocio la gente mayor de 55 años o 60, más o menos? ¿Se apuestan más por viajes y por experiencias así o más por otro tipo de ocio, por ejemplo?
Los viajes y el turismo es uno de los capítulos principales de también destacados del consumo serio, ¿no? De hecho, tenemos, que y este es un dato que más o menos se mantiene estable en los últimos años, 7 de cada 10 personas seniors han viajado por ocio y turismo. Es decir, son personas que tienen una actitud muy positiva y que tratan de, obviamente, de disfrutar de la vida. En este barómetro lo que nos dicen los seniors es en un 76% de los casos es que tienen previsto viajar también por turismo y ocio en el 2024. Nosotros decimos, de hecho, que los seniors son un motor turístico que en un país como España pues es fundamental, ¿no? Contar con este colectivo que están dispuestos a moverse y a alimentar la industria turística, ¿no? Uh-huh. Es un dato muy, muy revelador, porque también cambia un poco el estereotipo, ¿no?, que a veces se tiene de las personas mayores como gente, bueno, pues ya un poco pasivas y de sopitas y buen vino, ¿no? Y la realidad lo que nos dice es que son mucho más inquietos, que están, tienen una gran vitalidad y que lo que quieren es moverse, conocer y hacer turismo, ¿no?
Así es.
Y eso, como digo, es importante para un país como España.
Pues sí. Y, claro, ahora hablamos de los tiempos de ahora, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando todo este proceso de adaptación, por ejemplo, de la gente mayor hacia la sociedad, que también pues se adaptan a la gente joven, ¿no? Por ejemplo, estos viajes de los que hablábamos, no hay diferencias con lo que hace la gente más joven, ¿no? En esta parte del ocio viajera, turista, hablamos como si fuera cualquier otra persona de cualquier otra edad, sin diferencia ninguna. En estos casos, ¿creéis que de unos años hacia aquí esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y la gente más mayor cada vez ha sido también más joven?
Sí, sin duda. Hablamos mucho de la evolución demográfica y de cómo, cómo a nivel global, a nivel colectivo, la población, por ejemplo, en España, decimos que está envejeciendo, y decimos que está envejeciendo porque aumenta la edad media de la población, es decir, porque la gente cada vez vive más y la natalidad, cada vez es menor, ¿no? Va bajando. Sin embargo, a nivel individual, más que de envejecimiento, habría que hablar de rejuvenecimiento, porque si Exacto. hoy comparamos las condiciones físicas, mentales y la actitud de una persona de 65 años con esta misma persona o una persona de esta misma edad hace 40 años, es que no tiene nada que ver. Es que si pensamos en nuestros abuelos y el tipo de vida que llevaban y lo comparamos con lo que hoy llevan las personas, pues eso, que están en los 65 o incluso 70 años, es que no tiene nada que ver. Afortunadamente, no solamente ha aumentado la esperanza de vida, sino que ha aumentado la esperanza de vida en salud.
Así es.
Y la gente, pues esto es lo que permite que la gente se mantenga activa, que haga turismo, y que muchos de ellos pues quieran seguir incluso trabajando aunque en otras condiciones, de menos exigencia, de menos dedicación, pero desarrollando una vida activa, ¿no?
Pues sí, así es, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y de aquí unos años, ¿creéis que continuará esta tendencia de rejuvenecimiento de la población? ¿Creéis que nos mantendremos así o que la cosa será distinta?
Hombre, yo apostaría porque esto va a mantenerse o incluso va a mejorar, ¿no? Porque contamos con el apoyo, digamos, de la medicina, ¿no? Las nuevas tecnologías también ayudan. Trabajos que antes eran muy exigentes en cuanto a esfuerzo físico, hoy ya no lo son. Hoy podemos ver a personas que con 65 años, pues antes no podían desarrollar ciertas actividades y ahora sí se pueden hacer, porque entre otras cosas lo que hay que hacer quizás es manejar robots, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo y después están los avances en medicina. Yo estoy convencido que esto va a ir a mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues eso ya es más difícil saberlo. Siempre que no surjan lo que en economía se llama a veces los cisnes negros, es decir, fenómenos que son completamente imprevistos y que nadie había visto venir, ¿no? Por ejemplo, está muy muy en boga ahora la situación en Estados Unidos con la incidencia de ciertos tipos de drogas, ¿no?, que están haciendo disminuir la aumentar la mortalidad y disminuir la esperanza de vida. Está el riesgo de pandemias, están una serie de fenómenos negativos que podrían aparecer, pero yo apuesto y creo que lo razonable es pensar que la sociedad seguirá avanzando y que la salud de esta generación senior no solamente no empeorará, sino que irá mejor.
Pues Juan Fernández, el director del Centro de Investigación Genomics de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre esta generación que tan importante es hoy en día en la sociedad y que supera con creces muchas veces a la más joven, tanto con lo que hace actividad física, laboral y también de ocio, como por ejemplo viajes y turismo, como comentábamos. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
La propuesta de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha generado, de hace un tiempo hacia aquí, un amplio debate en España, especialmente entre pymes y autónomos. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener importantes implicaciones en la gestión, operatividad y competitividad de estos sectores que representan una parte fundamental del tejido empresarial del país. Hoy queremos hablar de si realmente es una buena idea esta reducción de jornada y si es posible que se implemente más pronto que tarde aquí en España. Hablamos con el socio fundador de Valio Consulting, Yannick Chartón. Yannick, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible que dentro de un tiempo tengamos esta jornada laboral de 37 horas y media?
Sí, es más que probable que la tengamos. Lo único es de calcular y medir bien el impacto en las pymes y los autónomos, sobre todo con el aumento de los costes operativos que esto supone.
Menos horas, más productividad. ¿Esto será así o no?
Menos horas, más productividad, será así porque es una obligación para las pymes. No van a poder ni contratar para sustituir a dos horas y media de una o dos, tres personas. Así que sí o sí van a tener que adaptarse para tener más productividad y compensar la bajada de la jornada.
¿Y cómo afectaría el hecho de trabajar menos horas y producir lo mismo? ¿Crees que será positivo para los trabajadores?
Para los trabajadores hay dos aspectos. Será positivo porque hay más tiempo libre, pero puede tener también un impacto negativo porque las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar métodos de trabajo, y eso puede afectar negativamente la moral de los empleados y crear incertidumbre también.
Uno de los principales desafíos es el impacto de esta productividad de la que hablábamos. Ahora decíamos que para los trabajadores podría tener una parte positiva y también una negativa, pero para las empresas en general, supongo que también depende del sector, ¿no?, en el que se trabaje y cómo podrá afectar esto, ¿no?
Sí, hay sectores por los cuales va a ser mucho más complicado de optimizar todavía algo muy optimizado y que el tiempo no trabajado sí que tiene un coste, como la hostelería o la construcción, por ejemplo. Las empresas de servicios sí que tienen más posibilidad de optimizar todavía procesos y entonces de no sufrir tanto el impacto de la bajada.
Una de las cosas a destacar es también, ¿no?, la implementación de nuevas tecnologías que vosotros mismos decís que puede ser una solución, ¿no?, para mitigar estos desafíos. En este caso, ¿las tecnologías jugarían a nuestro favor si reduciéramos la jornada laboral?
Sí, efectivamente, eso es una de las soluciones para contrarrestar eso, es invertir en nuevas tecnologías, también en formación. Y la solución no es solo las nuevas tecnologías, es también cómo el gobierno, el Estado, va a ayudar, vía subsidios, vía ayudas fiscales, a acompañar a las empresas a utilizar estas nuevas tecnologías.
Uh-huh. Hablábamos de un periodo corto de tiempo, ¿no?, para implementar esta reducción de jornada laboral. ¿En qué momento crees, Yannick, que vamos a empezar a ver esto, que esto sea una realidad, esta jornada laboral de 37 horas y media que se empiece a implementar ya en algunos sectores o en algunos trabajos? Más o menos, desde tu experiencia, ¿no?, desde tu misma opinión, ¿cuánto crees que vamos a empezar a ver esto?
Bueno, es que de mi opinión necesitamos, eso es más bien voluntad política, ¿no?, pero necesitamos un periodo, algo muy flexible para poder implementarlo. En una empresa clásica, una pyme y por los autónomos, lo oportuno sería de esperar por lo menos un año hasta desarrollar toda la posibilidad de optimizar la productividad, de subir la productividad para poder mantenerla. Así que para mí el plazo lógico sería que empezamos poco a poco hasta llegar a esta jornada en 2026.
En 2026. Pues veremos si es así. De aquí a 2 años, bueno, 1.5, ¿no?, podemos decir también casi, sí, casi. Veremos si esto es una realidad, si acabamos trabajando menos horas y si producimos, en este caso, lo mismo. Yannick, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y te llamaremos en 2026 para que nos hagas una...
Sin problema, estaré aquí.
Exacto, una radiografía de a ver cómo va. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
Un estudi ha conclòs que el 90% dels residus tèxtils que es generen a Catalunya acaba en abocadors i incineradores. Així ho afirma un estudi elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa de manifest que només el 10% restant es recull de manera selectiva a través de contenidors especialitzats ubicats al carrer, a punts nets o a la recollida porta a porta. Sobre el tema en volem parlar amb la investigadora de l'Institut, la Gemma Morell. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'un percentatge força alt de residus tèxtils, oi?
Sí, o sigui, un percentatge alt de residu tèxtil que no separem, no?, quan ens volem desfer d'ells.
I clar, d'aquests residus, el 80% es recicla o es reutilitza majoritàriament a través de la seva venda a botigues, per exemple, de segona mà, mercats ambulants o també a altres indústries. O sigui, estem parlant de que un gran percentatge, com dèiem abans, es pot reutilitzar i, de fet, així es fa, no?
Sí, efectivament. Sí que és veritat que aquest 80% és a partir del residu que separem, és a dir, només d'aquest 10% que separem, i efectivament és un percentatge alt. També val a dir que si separéssim tot el residu que generem, no?, si tot aquest residu el llancéssim als contenidors especialitzats, segurament... Bé, es podria reutilitzar i reciclar gran part d'aquest residu, però segurament se'n reutilitzaria menys i se'n reciclaria menys, ja que la qualitat del tèxtil disminuiria una mica, perquè a dia d'avui la major part del tèxtil que separem és el tèxtil que volem llançar però que està en millors condicions.
Mm-hmm. La meitat, però, es comercialitza aquí a Catalunya, però també a altres països i a fora d'Espanya, no?
Sí, és a dir, de tot aquell tèxtil que la ciutadania llancem de forma separada i que després es pot reutilitzar i reciclar, doncs això, al voltant d'un 50% en principi es reutilitza i recicla a Catalunya o a l'estat espanyol, però existeix doncs tot un flux, una quantitat bastant gran d'aquest tèxtil que es podrà reutilitzar i reciclar, que l'hem d'exportar a l'estranger, ja que aquí localment no hi ha una demanda tan gran, no, de roba de segona mà o de tèxtil per poder fer fil reciclat, per exemple.
Mm-hmm. El millor que podríem fer quan, per exemple, ens volem desprendre ja d'alguna peça de roba, què és el que hauríem de fer com a millor opció?
La millor opció sempre és separar els residus, no, llançar-los en el contenidor especialitzat per aquest residu. I en el cas del residu tèxtil, doncs són els contenidors que aquí a Catalunya són taronges o vermells, normalment, que podem trobar al carrer, contenidors que estan en els punts verds, per tant, portar la roba en els punts verds, o fer ús de la recollida domiciliària, que és el cas en el que et venen a buscar el tèxtil a casa. Si, per contra, llancem el tèxtil en el contenidor gris, que és el que acostuma a passar amb jo què sé, una samarreta que veiem que ja està molt gastada i que pensem que algú altre no se la posarà, el que passa és que aquesta samarreta acaba directament cremada o en un abocador i, per tant, no arribem a donar la possibilitat que es reutilitzi o que es recicli. També aquí pot actualitzar que el que millor podem fer és llançar el residu de forma separada una vegada tenim aquesta samarreta o aquest tèxtil, el que sigui, que ens volem desfer d'ell, però sempre, prèvia a voler-nos desfer d'aquesta roba, el que hauríem d'intentar és, doncs, si té un forat, cosir-la, no? Reparar, directament comprar menys, etc.
Clar. Al final, doncs, aquesta roba que està més feta malbé, intentar arreglar-la perquè així pugui ser de profit, no? Encara que sí que és cert que la majoria de la gent ens pensem a vegades que perquè una roba estigui en mal estat no es pot aprofitar, però realment sí que pot tenir més usos, no?
Sí, efectivament. O sigui, hi ha el tema de si potser això, una peça de roba té forats, el que sigui, es pot, bueno, la podem cosir a casa, la podem portar a algun lloc especialitzat a reparar, no? I per tant, doncs, podem seguir utilitzant aquesta peça. Però això, en el cas que la peça, pel que sigui, la veiem molt vella, que pensem com, no, és que això ningú més s'ho posarà, està molt vell, està molt desgastat, etc. Pot ser que la peça no es reutilitzi, però es podria reciclar. És a dir, quan llancem la peça en els contenidors especialitzats, hi ha unes persones que treballen com a gestores de residus que classificaran aquesta peça de, vale, no es pot vendre de segona mà, però sí que es pot reciclar. I això què vol dir? Doncs que aquesta samarreta que nosaltres percebíem com que estava molt vella, segurament es triturarà i amb el mateix material es podrà fer fil nou per fer una samarreta nova. Per tant, efectivament, es podrà seguir aprofitant la matèria prima d'aquesta primera samarreta que nosaltres teníem.
Clar. I com és l'impacte ambiental d'aquests residus?
Doncs a l'estudi, això d'una manera més tècnica, calculem doncs, el que venen a ser les emissions de diòxid de carboni fruit de la gestió del tèxtil, diguem-ne, de manera separada o si el gestionem de manera no separada, és a dir, si el llancem al contenidor gris. I efectivament els resultats demostren que la recollida separada és l'opció que genera menys emissions de diòxid de carboni, no? Per tant, és la opció ambientalment més sostenible o que genera menys impactes ambientals. També dintre d'aquesta opció, tot i que sigui la millor, encara hi ha com molt de potencial de poder-la arribar a fer més sostenible, no? El que explicàvem abans de totes les exportacions de tèxtil per reutilitzar o reciclar que tenen lloc, doncs aquestes exportacions també generen un impacte ambiental que es podria evitar si hi hagués demanda de tèxtil per reutilitzar i per reciclar localment i, per tant, doncs, no haguéssim d'exportar, no haguéssim d'esperar que altres països gestionin un residu que és nostre, no? Mm-hmm. I, a més, sovint aquestes exportacions comporten, bueno, una part del tèxtil sí que es reutilitzarà o es reciclarà, però no existeix ben bé la traçabilitat del que acaba passant a altres països. I la veritat és que no tot es reutilitza i es recicla, no? I de fet tenim exemples com un abocador il·legal que existeix en el desert d'Atacama, Xile, o un altre que està a la ciutat d'Acre, a Ghana, que això són abocadors gegantins de tèxtil que no s'ha pogut vendre i que està allà perquè no se sap què fer-ne. I la major part d'aquest tèxtil doncs prové de llocs com Catalunya, no?
Mm-hmm. Sí, a tots segur que ens ve la imatge aquella de peces i peces de roba acumulades que sembla una infinitat i que mai acaben, no? Quin és el tipus de peça de roba que acaba més en aquests llocs? Que són, per exemple, pantalons, samarretes... Se sap això?
És molt complicat de dir-te perquè, la veritat, com en aquests llocs no hi ha un ordre en el que no s'han fet estudis de classificar que hi ha, no? Hi ha de tot. el que et diria és que generalment és roba això de més baixa qualitat, que per la raó que sigui doncs no s'ha arribat a poder vendre i llavors hi ha quedat com en estoc i ha acabat llançada en aquests llocs. Però la veritat és que no et sabria dir quina tipologia entre pantalons o samarretes que hi ha més, no?
I la solució seria, per exemple, comprar menys roba i reciclar-la més?
Clar, o sigui, nosaltres en aquest estudi ens hem centrat molt en el que és el residu tèxtil, no? Bueno, de fet, l'objecte de l'estudi és ja el residu. Una vegada l'hem generat, però, òbviament, sí, podem analitzar quines són les millors pràctiques a l'hora de gestionar-lo, però la millor pràctica de totes passa a l'inici de la cadena de valor, que és no generem aquest residu si no comprem o no produïm tant de tèxtil. Per tant, efectivament, la solució passa per reduir la producció i el consum massius de roba, no? Que bé, això necessita potser tot un canvi de paradigma o sistema econòmic, fins i tot, però passa per aquesta reducció, després també pel fet de, vale, jo redueixo la meva compra de tèxtil, però necessito comprar no sé què, perquè ho necessito, doncs, aleshores, intentar comprar sempre de segona mà, però que això no impliqui comprar més, simplement, si és de necessitat, doncs, prioritzar la compra de segona mà i també prioritzar la durabilitat de la roba que tenim en el nostre armari, no? Mm-hmm. Fer-la durar tant com puguem, no comprar-la només per fer-la servir un any i ja voler-nos desfer d'ella, que això també passa per comprar de qualitat o perquè Exacte. Les empreses produeixin de qualitat, no? Però jo crec que això seria com les tres coses principals. Després també si pots comprar o si es pot produir tèxtil amb material reciclat, doncs, bueno, és necessari, no? Hi ha moltíssimes coses, però tot passa per produir i consumir molt menys.
Mm-hmm, així és. Tot això s'ha produït des de fa molts anys enrere cap aquí o ha estat recentment?
Efectivament, sí que...
Estem cada cop potser en una societat més consumidora, no podem dir?
Clar, o sigui, és algo que sí que s'ha anat com produint i acumulant des de fa moltíssims anys, no? Perquè al final tot el tèxtil que ja es produïa fa molts anys, doncs també el tenim acumulat com a residu, no? No se n'ha sabut què fer. Però sí que és cert que el problema s'ha fet latent fruit de l'aparició del fast fashion i aquestes dinàmiques superconsumistes fruit del sistema capitalista, no? Per tant, a dia d'avui això es nota molt més i, de fet, encara s'espera que és que seguirà augmentant el consum. Per tant, sí que és un problema que s'ha fet latent com en els últims anys.
Mm-hmm. Doncs Gemma Morell, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia del sector i de residus tèxtils i sobretot pensar més en què és el que ens comprem, si és de qualitat o no, i que després doncs, no vagi a parar a aquests llocs i acabem contaminant com contamina tots aquests residus en aquests contenidors i en aquests abocadors i incineradores que van totes acumulades i al final doncs és un problema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Ara us deixem amb Agropopular, com cada dissabte, i nosaltres tornem demà diumenge amb més notícies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.